Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Hola, què tal? Molt bon dia. Passen 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui dijous, 24 d'octubre, dia important avui a la història de l'estat espanyol amb aquesta exhumació de Franco. Això ens queda lluny, més a prop. Ens queden altres qüestions que ens afecten directament als ciutadans de Calella. De fet, d'aquí a uns moments tindrem en línia el tinent d'alcaldia de Seguretat, Josep Torres, que ens donarà l'última hora de l'estat del ferit ahir en ple carrer Bruguera. Uns fets que van passar a mig matí, eren entre 9 i 10 del matí, en ple centre de la ciutat. Li demanarem al regidor Torres, doncs, volem saber l'estat del ferit i una miqueta que ens faci el relat dels fets ocorreguts ahir. Això per començar la ciutat d'avui. Avui també al nostre estudi us explicarem que aquest passat 10 d'octubre es va celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental. En aquesta casa vam publicar una videonotícia que, per cert, podeu recuperar al nostre web. Avui a la ciutat rebem a la Glòria Claramunt, que és la coordinadora del taller L'Encenall, que té a persones que tenen alguna malaltia mental, i també vindrà la Vanessa, que és una usuària d'aquest taller. I a partir de les 11 farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat, avui amb el Josep Maria Gallar, amb el Francesc Millán, la Belén de Lózar, el Pau Pujol, la Maria Antònia Pujol i el Fernando Vallabriga. I avui fa anys de la mort d'un dels millors cantants que ens ha donat la història de la música. Tal dia com avui, moria Freddie Mercury. Era l'any 91. 10 del matí, 6 minuts. El primer que fem, com sempre, per començar la ciutat és fer cop d'ull a la informació de serveis. Comencem amb la meteo. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Després de la tempesta ve la calma i després de l'aiguat que ahir a la matinada ens va afectar, la situació meteorològica ja va anar millorant. Pel que fa al vent també va disminuir clarament en la jornada d'ahir i això sí, la mar va continuar molt alterada. De fet, avui encara continuem amb forta maror a tota la costa maresmenca, molta mar de fons, que tot plegat ha d'anar menys a mesura que avanci el dia, però encara compta perquè l'onatge continuarà destacable a tota la costa maresmenca ben bé fins a mitja tarda o vespre. Pel que fa als vents, ben afablits avui també, més o menys com ahir, uns vents força variables, més aviat del nord-nord-oest aquest matí, girant cap a sud-sud-oest aquesta tarda, i tot això amb unes temperatures que aquesta passada nit han baixat clarament. Pel que fa a les mínimes, que són de tardor, que és el que toca, ni més ni menys, avui les màximes més o menys seran com les d'ahir. Pel que fa a la predicció de cara demà divendres, doncs espera un temps molt tranquil, molt estable, completament assolellat, amb vents que bufaran fluixos, al matí variables, a la tarda s'imposarà vent de component nord-est que es podria reforçar una mica de cara a mitja tarda a bona part de la costa maresmenca i tot això amb una situació marítima més tranquil·la. Encara hi haurà una mica de maror, mar de fons fins i tot, sobretot al matí, però poc important i res a veure amb el fort temporal marítim que hem tingut en les últimes hores. De cara al cap de setmana, dissabte i diumenge dominarà el sol, sobretot dissabte, diumenge potser amb alguns núvols poc importants i tot plegat amb unes temperatures que anien a l'alça, sobretot a les màximes. Però tot i així, doncs, tampoc esperem calor per l'època de l'any, sinó que tindrem unes temperatures més aviat normalitzades i amb força contrast tèrmic entre la nit i el dia. Els vents fluixos al llarg del cap de setmana i la situació marítima tranquil·la, marejol, petites àrees de maror poc importants.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. I si us heu de moure amb transport públic, en aquests moments hem de partir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per una forta llevantada, la llevantada d'aquests dies, s'ha de circular amb limitacions en alguns punts de la R1, la línia del Maresme, la qual cosa doncs genera demores en tots dos sentits de la marxa que poden superar els 15 minuts. D'altra banda, atenció, usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat, línies Barcelona-Vallès, per una avaria d'instal·lacions i ha resolta els trens amb origen. A plaça Catalunya circulen en sentit ascendent amb retards de fins a 25 minuts. La resta de transport circula amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. 10 i 10, nom i Esteve, molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca?
Doncs mira, començo per el tema ja que ens avançaves fa un moment de Rodalies,
sí.
Perquè, sens dubte, després del temporal d'ahir, doncs Rodalies, com no, torna a estar al punt de mira.
De fet, deia el Quim Serra, ve la calma meteorològica.
Meteorològica, però tot el que queda,
tant,
queda
molta feina per fer.
Sí, doncs bé, tots els trens, totes les línies de Rodalia pràcticament continuen patint les conseqüències del temporal. Aquí al Maresme, la línia R1 concretament, Renfe, com bé deies, ha informat doncs, que la circulació de trens es fa de manera irregular i que en alguns casos doncs, retards superiors als 15-20 minuts, per tant, amb molt d'antelació si heu d'agafar la Renfe, doncs, perquè ahir va ser un dia molt complicat per moure's en tren per la comarca. Primera hora del matí, la circulació es va haver d'interrompre entre Malgrat i Massanet perquè havia caigut una planxa metàl·lica a la via, que ara en donarem més detalls. També va quedar afectada la circulació entre Calella i Massanet i es va habilitar un servei alternatiu per carretera entre Arenys i Blanes. El tram entre Vilassar de Mar i Mataró també va presentar problemes a causa del fortunatge. Recordem doncs, que les vies entre el tros de Vilassar i Mataró passen molt arran del que seria la platja. Bueno, és que no hi ha platja, són roques, són espigons. Per tant, òbviament,
es patega l'aigua allà.
Es patega l'aigua. Ahir feia molt mala maror. I Rodalies doncs, va tenir problemes. Els trens van haver de circular per via única superant retards de 60 minuts. Es tracta d'un tram que ha registrat diverses avaries i, com bé deia, quan vam entrevistar el president del Consell Comarcal, també recordava doncs, que el tema de les Rodalies i que la via passi just per davant del mar és un tema a tractar i que sembla que està una mica encallat i que malgrat els maresmencs sempre patint.
Els biòlegs recomanaven, dies enrere teníem aquí el Francesc Peters,
també,
que deia doncs, que els biòlegs recomanen
treure
les vies de primera línia de platja. Mm?
Doncs bé, si et sembla també podem fer un repàs de les poblacions veïnes
hem
explicat aquí a Calella que totes les afectacions que vam tenir, però les pluges d'ahir a la matinada van deixar desperfectes a molts municipis veïns del Maresme. En el cas de Malgrat de Mat, el sostre d'una nau industrial, el que comentàvem, va caure sobre la catenària de la via del tren, just al costat de la cooperativa agrícola Progrés i Garbí. Es la parlava molt de, no?, de què és aquesta planxa de ferro
molt
que
gran,
ha caigut sobre
gran.
La catenària. Bé, és que és el sostre d'una nau industrial, per tant, ja us podeu fer una mica la idea de les dimensions d'aquesta taulada. Aquest fet doncs, va provocar la interrupció del servei de Rodalies. A la zona dels campins de Malgrat es van repetir les inundacions habituals en dies de temporals i la mar va estar molt alterada ahir durant tot el dia a la costa de Maresmenca. Segons informaven diferents mitjans, a Malgrat també s'hi van produir diferents caigudes d'arbre. En alguns casos van impedir l'accés als passos soterrats de la via del tren, així com al passeig marítim. En aquest municipi veí també va caure un pal de llum al carrer Narcís Monturiol, un dipòsit d'aigua al carrer Sant Pere i un panell informatiu situat a l'avinguda Mediterrània. El temporal de pluja i vent també va deixar afectacions al servei elèctric de la comarca, on diversos abonats, part també de Calella, van quedar-se sense llum. De moment, a Tordera van haver fins a 3.000 persones que van quedar-se sense llum. La tempesta també va sacsejar Pineda de Mar, on va tombar diversos arbres a la via pública i va malmetre mobiliari urbà de diferents carrers al municipi. El tornado, doncs, que ens va... Perquè era un tornado, recordem, el que va sobrepassar el Maresme, va fer volar també planxes de ferro que van impactar contra tres balcons d'un bloc de l'avinguda Hispanitat de Pineda de Mar, causant dany a les baranes de ferro. També va haver-hi petites afectacions en dues escoles de Pineda, l'escola Poblenou, on va caure un arbre al pati, i l'escola Montpalau, on el vent va fer saltar dues claraboies de l'edifici.
De sort que va passar de nit.
Exacte.
Perquè això passa de dia.
I és una mica doncs, el recull
potser
de les...
Potser hauríem de parlar de moltes més persones...
Segurament si arriba a passar de dia, no. Segurament moltes escoles també haguessin engegat l'alerta.
Sí, però gent pels carrers, vés a saber, potser hauríem d'haver
demanat. La bona notícia és que ha passat de matinada i que gairebé tothom era a les seves cases. I si et sembla, acabem amb una última notícia, perquè Tordera celebrarà aquest cap de setmana el Rockfest, un concert solidari on tots els beneficis de l'esdeveniment seran per les ONGs Proactiva Open Arms i per No Name Kitchen. 5 bandes de rock tocaran de franc i de manera desinteressada aquest dissabte 26 d'octubre. I tocaran Saltimbanqui, Reggae to Anthony Machine, The Last Highway, Appetite for Illusion i Alex Mas. El regidor d'En Comú Podem de Tordera, impulsor d'aquest concert, explicava en declaracions a Ràdio Tordera que tot aquell que hi vulgui també podrà col·laborar amb donacions, ja sigui de roba o de menjar. Si et sembla bé, escoltem el regidor d'En Comú Podem Tordera, Salvador Giral.
Doncs vinga, sentim-lo.
I el que demanem també, sobretot, és que també farem recollida tant d'aliments que puguem transportar, evidentment, que no siguin, que siguin aliments enllaunats o el tipus d'aquests aliments, i també roba d'abric i per l'hivern, no? O sigui, també recollirem el que són tendes de campanya i tot el que sigui material que pugui ajudar aquesta gent a passar un hivern pues millor i amb unes condicions de vida millors de les que estan tenen ara.
El Rockfest Tordera també comptarà amb la presència de la colla infantil dels Diables, que donaran el tret de sortida de l'acte. Durant la ballada es farà una botifarrada i hi haurà servei de bar a preus populars. Tot plegat començarà a les 5 a la pista de l'Amistat.
Molt bé, Naomi, va, que demà ja és divendres.
Ja és divendres.
Ja hi tenim el peu al coll, eh?
Ja està a tocar.
Bé. Que tinguis un bon dia, gràcies.
Igualment, adéu.
Si entreu a radiocalella.cat i com a notícies destacades, aquest apunyalament ahir en ple centre de la ciutat, aquí demanarem ara mateix, doncs, al regidor Josep Torres que ens doni la darrera hora. Sobretot volem saber com està la persona ferida. Altres informacions: inaugurat el 8è Calella Canta al Mar, que es va inaugurar ahir a la Polivalent, i Sanitat subvencionarà la pastilla per prevenir el VIH. Són temes destacats avui a radiocalella.cat. És 10:15. Fem una pausa i parlem amb el tinent d'alcaldia de Seguretat, Josep Torres.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella. El teu punt de trobada.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès A1.B. Inici 5 de novembre. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Ofimàtica bàsica. Inici 18 de novembre. Comptabilitat. Inici 10 de desembre. Photoshop. Inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Amb el suport de
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya,
Pime Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Xacolí Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
3w.radiocalella.cat.
Déu-n'hi-do quins moments es van veure ahir al matí en plena ciutat, en ple carrer Bruguera. Els Mossos investiguen l'apunyalament ahir al matí d'un home, uns fets que van succeir entre les 9 i les 10 del matí. Tenim en línia ara mateix el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Calella, el senyor Josep Torres. Senyor Torres, bon dia.
Bon dia.
I gràcies per atendre la nostra trucada. D'entrada li vull preguntar com es troba la persona ferida.
Bé, això és el que, diguéssim, de tot el que ha passat, almenys ens tranquil·litza, que aquesta persona que en principi es va ser traslladada a Can Ruti perquè en un primer moment semblava que les ferides eren molt profundes i podia haver tocat algun òrgan vital, doncs en aquests moments podem dir que està fora de perill i, bueno, continua hospitalitzada.
La persona va poder marxar pel seu propi peu? Tenim alguns veïns que ens constaten aquesta informació. Ens ho pot confirmar?
Bé, quan t'agredeixen d'aquesta manera, hi ha un resort dintre de la persona que fa que en un primer moment ni te n'adonis de què t'ha passat, no? I és això el que va passar, que en un primer moment aquesta persona doncs no va reaccionar, no va caure a terra, diguéssim, no? Mm-hmm. Però bueno, va ser doncs ferida doncs greument.
Els Mossos estan, de fet, està tot sota secret de sumari, però òbviament ahir a la ciutat no es parlava d'altra cosa. Ens pot fer un relat, regidor, del que va passar ahir al matí?
Bueno, bàsicament, jo crec que ha corregut per la ciutat i bueno, és el que va passar. Poder, hi ha una mica de es relata que eren tres lladres. Nosaltres podem confirmar avui que són quatre persones que anaven a atracar aquest representant d'una joieria de Badalona, és un senyor de Badalona, com he dit abans, i bé, en el moment que va baixar el cotxe es veu que ja el seguien, ja li havia fet un seguiment, segurament fins i tot del lloc que venia, i bueno, doncs el van atracar mentre baixava del cotxe i va ser un atracament doncs dur, perquè es van posar nerviosos, ell es va resistir i a partir d'aquí doncs el van apunyalar i bueno, jo res més, vull dir, res més en el sentit que bàsicament és això, però aquí sí que el que voldria explicar és o agrair, millor dit, és la col·laboració ciutadana, és a dir, això va passar, no són coses puntuals que poden passar, que venen fins i tot de fora de Calella, però bueno, aquí la gent va reaccionar molt bé, és a dir, des de la veïna que va trucar a la policia local, que va poder acostar-se, fins a la, diguéssim, la persona que va filmar les imatges amb un mòbil, que ens va permetre localitzar, per exemple, la matrícula, que va ser important, el color del cotxe que s'havien endut, i llavors el veí que va treure la clau del cotxe que portaven els lladres. Vull dir, el cotxe, els lladres no es van poder portar el seu cotxe, van portar el cotxe de la víctima, després no van poder robar el que volien robar perquè tot es va precipitar i s'ha recuperat doncs tres quartes parts del que ells consideraven el seu botí, doncs es va recuperar, no? I tot això, torno a repetir, perquè hi ha uns ciutadans que quan veuen un problema doncs col·laboren.
De fet, li volia preguntar per aquesta heroïcitat d'aquest veí que va tenir la sang freda de treure les claus del contacte del cotxe dels lladres.
Sí, no. Jo, en principi, a mi, quan m'ho explicaven, són aquelles coses que quedes una mica sobtat, no? Allò que dius, ostres, primer, quina valentia i segon, quina idea, perquè tu, al final, doncs aquest veí el que va facilitar és que no poguessin marxar en el seu cotxe, que no era el seu cotxe, perquè un cotxe robat a Barcelona. Però no van poder marxar amb aquest cotxe, van tenir que improvisar, van marxar tres dels quatre, un va sortir corrents pel carrer Indústria. Vull dir que aquesta col·laboració entre uns i altres va fer que la cosa no sigués més greu, segurament, mm-hmm. i que va quedar, doncs, diguéssim, amb, bueno, ara amb una busca i recerca amb una sèrie de gent que possiblement a partir de les empremtes dels cotxes que es va localitzar, després el cotxe es va localitzar al bosc de Sant Quirze, doncs a partir d'això és possible que acabi amb una detenció. Esperem que acabi amb una detenció.
Entenc que el cotxe doncs amb el que van fugir, que és propietat del comercial de joieria, de la persona ferida, es va trobar aquí a Sant Quirze, aquí a Calella?
Sí. Aquí era la zona més boscosa, es va trobar. O sigui, van agafar, com no podien marxar amb el seu, van agafar el cotxe de la persona atracada i van marxar. Però com d'alguna manera devien intuir que estava, era un cotxe localitzable, encara que el ferit tampoc ens podia explicar massa cosa, però ja et dic, les imatges de la veïna ens va facilitar el tipus de cotxe, el color del cotxe, la matrícula del cotxe, i tot això els van ajudar i al final van haver de marxar d'altra manera, no sabem com, però això és el que està ara els Mossos, que se n'ocupa de la investigació, estan intentant esbrinar.
Imagino que doncs, hi ha un dispositiu especial per poder doncs, agafar aquestes quatre persones, no?
Bueno, ja des del primer moment...
Ja, perdoni,
moment
que va... ja sé que li faig preguntes que... i no, els Mossos no. Estan tot sota secret de sumari
sí, no,
i
no,
respectem,
però...
Dic,
però... que hi ha coses que jo ni les diria perquè no les conec.
Sí.
A partir de que els Mossos intervenen, nosaltres com a policia local ja no fem res, però sí que és cert que, per exemple, hi ha coses que a vegades explica i està bé perquè això pot ajudar a tranquil·litzar la gent. O sigui, en el moment que hi ha l'atracament, que hi ha l'avís de la veïna, que la policia es posa en marxa, la policia local, doncs s'activa una operació comarcal entre la policia local i els Mossos d'Esquadra. Llavors és tota la comarca que ja està a l'aguai del que pugui passar, de quin cotxe passar per aquí o per allà. Vull dir que hi ha una... O sigui, ens ha de tranquil·litzar en el sentit, o sigui, el que va passar, però en tot cas les policies, no la policia nostra només, sinó les policies de la comarca, es posen a treballar per intentar aclarir el fet i per intentar doncs, detenir les persones que han fet aquest atracament.
Què en sabem dels assaltants, si és que en sabem alguna cosa, regidor?
Poca cosa. No sabem massa perquè les imatges ens servirà segurament una mica, les empremtes que puguem trobar, que puguin trobar els Mossos d'Esquadra en el cotxe, però, clar, les imatges estan preses des de dalt.
Perquè anaven a cara descoberta, perdoni?
Sí, però vull dir que... En principi, agafat des de dalt no acaba d'ajudar, però bueno, sí que ajudaran, eh? O sigui, per la fisonomia ens pot ajudar. Sembla ser que per el que es comenta i per la que la policia ha recollit, és possible que sigui gent de fora, o sigui, estrangers, per entendre's, per la fisonomia. Però és una cosa que no podem ara en aquests moments confirmar.
És veritat que ells van arribar amb un vehicle d'alta gamma, com deien
sí,
alguns veïns?
Sí. Un Lexus blanc, i que era robat, com he dit abans, a Barcelona, el dia 18 l'havien robat a Barcelona, i bueno, després van robar l'altre. Vull dir que,
sí.
Com el veí li va treure les claus, doncs no podien marxar amb el seu que no era el seu.
Bé, la notícia positiva seria que la persona ferida es recupera i que no corre perill la seva vida, no?
Sí, no? Aquesta és la notícia més important, i és que la persona, que és un representant de joieria, com he dit abans, també de 55 anys de Badalona, doncs està fora de perill, i això és el més important. I jo diria que la segona cosa més important, que també ho he dit, però ho vull tornar a remarcar, doncs és la col·laboració ciutadana. La policia fa la seva feina i, per tant, no sé com dir-ho, estava allà perquè tocava, però clar, aquell vell que treu la clau, la senyora que truca, la senyora que filma des de casa...
Està clar.
Bueno, tot això ajuda i ajudarà la investigació i és molt d'agrair.
Doncs nosaltres li agraïm moltíssim que avui hagi parlat per la ràdio. Sabem que són moments molt delicats i que està tot sota secret de sumari i, per tant, li agraeixo moltíssim que ens ho hagi explicat, senyor
Torres. A vosaltres per trucar.
Moltes gràcies, que tingui un bon dia. Gràcies.
Adéu-siau.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
100 regals per als 100 primers.
Com?
Sí, 100 regals per als 100 primers clients de la nova botiga Gist. A més, sortejos, descomptes especials i moltes sorpreses a la festa d'obertura. T'ho perdràs?
Obertura el 2 de novembre de Gisc Santa Susana. Espai Susana, al costat del Carrefour. Carretera Nacional 2, quilòmetre 673,61. El 2 de novembre. Gisc, escandinaus en descans i llar.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Cap Aspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ante ese increíble, descomunal, inigualable y sabroso solomillo de Kobe de 300 gramos, tu boca no tiembla, ¿no? Dice...
Pues sí que está en su punto, oye.
Ven a Vitaldent y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico. A Vitaldent estem compromesos amb la teva salut bucodental i amb la de la teva família. Vitaldent, carrer Sant Jaume 383, Calella, entre els carrers Amadeu i de la Indústria. Telèfon 93 766 45 66.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter, @RadioCalellaTV. A Facebook, clic que m'agrada.
Doncs ja som al nostre estudi amb les nostres convidades. El passat dia 10 d'octubre es va celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental i a Calella tenim un recurs que es diu Taller Ensenall, que vetlla per les persones que tenen algun tipus d'aquestes malalties. Tenim a la Glòria Claramunt, que és la coordinadora. Hola. Hola, Glòria, benvinguda.
Bon dia.
I a la Vanessa Vallví, que és una usuària.
Hola.
Hola, Vanessa. Bon dia. Em deien, estem una mica nervioses.
Sí.
Això no és res, ja veuràs que no és res. Escolta'm una cosa, un suport pedagògic per a les persones que pateixen alguna malaltia mental. No? Podríem definir-ho així, l'ensenall, Glòria?
Potser tan pedagògic no. Jo crec que és com un club social, és com un lloc on...
Costa-t'ho una miqueta més al micro.
Un lloc, sí. És com si anéssim a la biblioteca, per dir alguna cosa. És el pas que en vés d'anar a la biblioteca, anem a un club on ens trobem gent que ha patit algun tipus de trastorn mental, que en aquest moment està donat d'alta i compensat farmacològicament, diguem-ne que és una persona que està tranquil·la, que està bé, i és un lloc on després de passar una crisi són derivats, moltes d'aquestes persones són derivats en aquest centre, d'alguna manera per evitar que després de donar-los l'alta o fins i tot estan en ple tractament, tornar a casa i tenir poca cosa que fer. Mm-hmm. Allà es troben gent pues, que han patit els mateixos problemes que ells i és un lloc on es fan moltíssimes activitats.
Perquè tu em deies que moltes de les persones que pateixen una malaltia mental doncs tendeixen molt a quedar-se a casa, no? Mm-hmm. A tancar-se a casa. Això en parlàvem dies enrere quan preparàvem l'entrevista, Glòria.
Jo crec que això potser és el denominador comú. És alguna cosa que la persona quan té un problema d'aquest calibre pues es pensa que està sol en el món, es pensa que allò que li estan, aquelles coses que li estan passant li passen només amb ell, uh-huh. I llavors moltes vegades aquesta gent el que fan és retraure's i quedar tancats a casa, quan en realitat jo crec que la malaltia mental, en el fons, és com qualsevol altre tipus de malaltia, no? Com qualsevol de les que tenim, uh-huh. Som humans i emmalaltim, i a vegades pues, ens passa que veiem les coses pues, negres, i llavors bueno, jo crec que això és donar-li com una normalitat. És pensar que en un moment determinat pots tenir un batxe, pots tenir una crisi, però això no vol dir que s'acabi el món. Hi ha moltes possibilitats, hi ha molta gent que et pot ajudar, hi ha molta gent que està com tu. Tinguem en compte que també el doctor Humet ho deia en una entrevista que vaig veure que li vas fer, que una de cada quatre persones en algun moment de la seva vida passarà per una crisi que necessitarà ajuda. Llavors, bueno, és posar-nos una mica les piles com a societat i pensar que pues, això existeix i l'ensenall pues, és d'algun lloc, un lloc on d'alguna manera és com una mà estesa, no? Això la Vanessa potser
sí,
ho explicarà una miqueta més.
Mm. Ens vols parlar del teu cas, Vanessa? Vols explicar què
sí.
és el que et passa?
A veure, jo...
Si vols explicar-ho.
Sí, sí, no tinc cap problema. Mm. Jo tinc ansietat, depressió i agorafòbia. Ja fa uns 10-11 anys, ben bé. No me'n recordo perquè amb tanta medicació
clar,
que prenc
sí.
ha sigut molt dur per mi perquè jo treballava...
Tenia tu tenies una vida normal?
No, una vida normal. Jo treballava en una empresa, abusava de la meva feina perquè m'encantava, bueno, cuidava de la meva mare, tenia la meva parella, que per desgràcia no em vaig donar compte, durant 8 anys em va maltractar psicològicament. Arrel d'això vaig caure malalta, amb tractament i amb el psicòleg, amb el psiquiatre, em van fer entendre el que m'estava passant.
Baixarà una miqueta el micro perquè em sembla sí. que m'està tapant una miqueta la cara.
Ah, bueno, és igual.
No, mama, per favor, ara,
molt millor. I
bueno, arrel... Jaume, així és? Gràcies.
Arrel d'això, bueno, pues, el vaig poder deixar per telèfon perquè no em veia capaç de fer-ho. Vaig poder reconèixer al cap de temps de que era una dona maltractada. Vaig estar 9 anys tancada a casa sense poder sortir, perquè no acceptava la meva malaltia, no acceptava res.
Però estaves diagnosticada?
Ja estava diagnosticada, ja estava amb medicació. Vaig començar a sortir amb la meva parella actual. Uh-huh. però estava sempre ficada al llit, no volia menjar, no em dutxava, no...
Et vas abandonar?
Em vaig abandonar completament, però completament. Arrel d'això em van decidir ingressar, vaig estar malgrat, allà vaig estar un temps ingressada, és un hospital de dia, i després em van portar a l'Encenall, que per mi ha sigut el millor que m'ha pogut passar a la meva vida. Allà, tant el Willy com l'Àlex m'han ajudat moltíssim, els companys, bueno, ha sigut, per mi és
el tornar a néixer.
El no? Tornar a néixer és la meva família actualment.
Mira, ara veiem imatges, no?, d'alguna sí. De les activitats que
sí,
feu, no?
Sí, tots els meus
ara
companys, sí.
De les activitats.
A mi, no sé, jo és que els estic agraïts perquè porto 2 anys allà i per res del món ho deixaré.
Perquè tu, Vanessa, per la malaltia que tu pateixes, t'impedeix treballar? No pots treballar?
No puc treballar, per desgràcia no puc treballar. Jo quan vaig ingressar a Malgrat, allà vaig comprendre la meva malaltia, vaig entendre que no podia treballar, gràcies als meus companys ho vaig entendre tot, per mi van ser la meva medicació i van ser els meus metges, i bueno, aquí a l'Encenall pues, he entès moltes coses, perquè un altre problema que tinc és que la meva família no m'apoya. Llavors, clar, jo m'he aferrat...
Estàs molt sola.
Sí. El meu mare comença a entendre la meva malaltia, s'està involucrant, gràcies a l'Encenall també, que estan fent la seva feina. I bueno, casa meva és l'Encenall, la meva família és... Ho torno a dir, i no em cansaré mai, jo li dic molt.
Que difícil és entendre una malaltia mental.
Molt.
No? Suposo que això, Glòria, vosaltres ho deveu veure cada dia, no?
Sí.
És que la incomprensió de la família... perquè és una cosa que,
bueno, un dia,
que no es veu, sí. No? Que no és una cosa que diguis, mira, em fa mal el braç, tinc una cama trencada, no? Tot està aquí dalt.
El que
no?
Passa que, clar, un diagnòstic de malaltia mental és diferent que et diguin, tu, tens diabetis, que et diguin, tu, ets bipolar, per dir alguna cosa.
Sí. Però
és diferent, perquè això afecta la persona, afecta la família, afecta, o sigui, és com el que parlem de l'estigma, no? D'alguna manera... Els amics te miren d'una altra manera. Jo, per exemple, ara parlava amb la Vanessa, quan tu ets jove, quan tu tens 18, 20 anys i et diagnostiquen alguna cosa d'aquesta magnitud, clar, doncs que els teus companys, que són els teus amics, amb els que vas de farra, amb els que vas... te miren d'una altra manera, a partir d'aquell moment. Llavors també, clar, hi ha moments, hi ha èpoques que tu estàs molt fluix, que realment estàs en ple brot, o llavors tu tens un comportament diferent del que tu ets, llavors per la gent es queda millor, hosti, que aquell dia estava fatal.
Bueno, però, saps? Perdona, en el meu cas, els meus amics de tota la vida mai m'han abandonat, o sigui, em segueixen veient la Vanessa de tota la vida, encara que estigui malalta o no estigui malalta.
És la família.
És la família.
Sí, sí.
És la família que els supera.
Però per què? Perquè no ho han entès?
No ho entenen, no ho volen entendre, o no ho sé. Jo no us puc obligar.
No, està clar.
Jo no us puc obligar. Jo a mi, en l'Encenall, sobretot el Willy, m'ha ensenyat a posar barreres, i bueno, és el que haig de fer, el que passa que em fa mal. Em fa molt de mal, però bueno, em quedo amb això, tinc els meus amics de tota la vida, tinc el suport dels meus companys, tinc el suport dels meus monitors.
Sí, el que passa és que hi ha molt de patiment, per exemple, quan parles de les famílies, a veure, per les famílies, desenganyem-se, vull dir, per les famílies no deixa de ser un pastel, no?, que penses, què faig jo? Com ajudo el meu fill, el meu germà, el meu pare, el meu... no estem acostumats. O sigui,
I és que moltes vegades tampoc no saps com fer-ho, no?
Sí, sí.
Perquè no hi ha la pastilla aquella, és a dir, no clar, hi ha molta medicació que ajuda, però no hi ha la pastilla d'efecte immediat, no?
Però jo a vegades veig de companys que la seva família l'apoya i penso, ostres, em quedo amb allò
clar,
de dir...
Que no és el teu
tens
cas, no?
Tens l'enveja sana de dir...
Sí. Bueno, potser també, com a societat, ens hem de plantejar que hi ha d'haver-hi un sistema per ajudar les famílies, perquè... de la mateixa manera que una persona pateix una malaltia mental que la fa patir molt, les famílies també, i el millor, com a societat, hem de buscar la manera
que tinguessin un suport, no?
Que les famílies, que cada vegada hi ha més coses, cada vegada hi ha més associacions, cada vegada la gent està més conscienciada, i concretament, per exemple, a la zona del Maresme, jo crec que som uns privilegiats perquè tenim encara que falta molta cosa, però tenim la tira de serveis, sí, per salut mental, sí, jo crec que som pioners.
I aquí a Calella en tenim un de boníssim, situat en ple carrer Bruguera,
exactament.
I llavors, dedicat exclusivament a la salut mental.
Sí, sí. Sí. Però jo crec, per exemple, les famílies, crec que sí que s'ha de treballar molt amb les famílies. Les famílies se'ls ha d'ajudar a entendre el que està passant. O sigui, per les famílies és un tsunami. Un diagnòstic d'aquest calibre en una família és un tsunami. És molt dur.
Jo reconec que és molt dur.
És molt dur. Llavors, la gent té que tenir recursos.
Si és dur per un mateix, que té la malaltia i no sap el que li passa, per un familiar, és un món, jo ho entenc.
És desesperant, moltes
vegades. És desesperant.
Sí. Les persones que venen a l'Encenall venen derivades de...?
Sempre venen derivades, bàsicament, del CESMA.
Què és el CESMA?
El CESMA és el Centre de Salut Mental...
D'aquí, del carrer Bruguera.
Del carrer Bruguera, sí.
Perquè, perdona, ateneu només gent de Calella dels pobles
nosaltres
de la
rodalia? Nosaltres anem des de Tordera fins a Mataró, pràcticament. O sigui, arribem fins a Arenys amunt, Arenys a Mar, i cap aquí, tota la zona, tot el que és el Maresme.
Quants usuaris teniu actualment?
En tenim uns 53, el que passa que això no vol dir que tothom vingui el mateix dia. O sigui, tenim 53, però hi ha gent que s'apunta a diferents activitats, que ve, jo sé, gent que ve el dimarts i el dimecres, gent que ve tot el dia.
Jo vinc tots els dies.
Tu vens cada dia?
Cada dia.
Hi ha un promig de 23-24 persones diàries que passen per l'Encenall.
Vius a Calella, tu, Vanessa?
Jo vinc a Pineda. Abans vivia a Arenys amunt. I ara visc a Pineda.
I dius que vens cada dia?
Cada dia.
Que vens al matí? Perquè esteu oberts matí i tarda o com és això?
Estem oberts matí i llavors hi ha algunes activitats que es fan a la tarda. L'horari és el de matí, llavors teòricament hi ha dos dies a la tarda, passa que aquests dos dies a la tarda són mòbils perquè un dia es fa cuina, un altre dia es fa handball, tenis taula, depèn dels...
Informàtica. Bueno, que es fa al matí.
Això és el de matí.
Sí, sí.
Pels de matí sempre.
A quins tallers t'apuntes tu, Vanessa, a tot?
Bueno, a tot no, a handball no, perquè tinc malament l'esquena, però vaig a cuina. Bueno, pels matis estic a l'Encenall. Estem fent ara manualitats per una fira que farem al Nadal. Que convido a tothom de Calella que vingui a comprar-nos coses.
Estareu
a la fira de Nadal.
A la fira de la plaça de l'Església?
Sí.
Bueno, ho hem demanat, suposo que...
Ah, molt bé. Home, suposo que sí, no?
Sí, sí. I animo a tothom que vingui perquè estem fent coses molt maques i és per un objectiu que ens anirà molt bé a tots els de l'Encenall.
Perquè hi ha empreses també que us facilita algun tipus de feina... Per exemple, al taller L'Horitzó, hi ha empreses que hi col·laboren.
És que nosaltres... Nosaltres, el Club Social, és un club d'esbarjo. D'alguna manera, l'objectiu principal seria acompanyar la gent a poder-se integrar a la comunitat. I no té finalitat, no hi ha cap tipus de finalitat laboral. Això que fem, que estan... Ella dient que han muntat un taller autogestionat per preparar coses per Nadal, és per vendre'ls, però és per l'AVA, o sigui, els diners que surtin allà tornen a anar a l'AVA, que indirectament tornen a venir a l'Encenall per poder comprar més material, clar. Però no té una finalitat laboral. No és el nostre objectiu. Jo crec que això ja hi ha altres recursos aquí a la nostra comarca que estan totalment orientats a la inserció laboral.
Clar, perquè el taller L'Encenall es financia directament des de l'Associació d'Amics i Voluntaris de l'Hospital Sant Jaume de Calella,
l'AVA. Des de l'AVA, totalment, hi ha una part important, un 40%, hi ha una part important que ve de la Generalitat, que és els sous
dels
dos professionals que treballen. Però llavors, clar, nosaltres podem fer moltes coses també gràcies a Calava, vull dir, som com hiperactius, constantment estem muntant coses i preparant i fent per aconseguir calés, perquè a vegades he anat a reunions que hi ha altres clubs socials i la gent es queixa, ostres, que no hi ha calés. Clar, nosaltres podem fer coses perquè estem amb una entitat que estem tot el dia pensant què farem.
Bueno, perquè
us
moveu molt i perquè fem molta cosa. No,
I també molt coneguts. A veure, és una institució, l'AVA, que va sortir de l'hospital. Bueno, va sortir, està a l'hospital. Nosaltres depenem directament de treball social de l'hospital. Totes les activitats que fa l'AVA, d'alguna manera, han vingut sempre... ha sigut serveis socials de l'hospital que han plantejat i tu, doncs falta treballar més amb recursos per al CEM, per la gent de PADES. O sigui, nosaltres d'alguna manera som com la mà executora del que ens diuen des de l'hospital, des del treball social.
A l'Encenall hi ha persones que pateixen un trastorn mental, però n'hi ha de diferents graus?
Sí.
Molt diversos?
Sí.
I poden conviure tots?
Sí.
Sí? Com, sí. Com és aquesta convivència, Vanessa?
Bona.
Bona.
Bona. Bueno, nosaltres sempre diem que som una pinya. Ens ajudem els uns als altres i, bueno, fem una convivència molt maca. Uh-huh. No sé, estem molt a gust.
Que sou més nois que noies?
Hi ha més nois que noies, sí.
Què ho fa, això?
Jo tinc la meva teoria, que no sé si és veritat o no, però que jo crec que, entre cometes, dic que no, ningú sap, que els homes fan una mica de nos a les cases. Jo crec que, saps què? Les dones, per el nostre rol, que una mica fem de tot, servim per tot, les dones pues, estan malaltes però fan coses a casa, no? I els homes jo crec que fan més nosa, potser s'enfadaran amb mi, però crec que els homes, les famílies fins i tot, no, una mica, què fas amb una persona que té 30 o 40 anys, que no surt i tal, jo crec que... La veritat ha sigut sempre així, l'Encenall sempre ha sigut així.
I amb el psicòleg de l'Encenall, amb els professionals que hi treballen, feu algun tipus de teràpia en concret o és senzillament un suport a les activitats
bueno,
que feu?
Fem teràpia com particular i tenim
particular,
suport.
Particular? Individual o la feu en grup?
Bueno, depèn, a vegades sí que en fem en grup i a vegades pues, és personal.
I en què consisteix aquesta teràpia, si és que ens ho vols explicar?
Bueno, jo si tinc algun problema personal meu i necessito desfogar-me i parlar, jo vaig directament amb l'Àlex, parlo amb ell i m'intenta ajudar.
L'Àlex, que és el psicòleg, l'Àlex,
sí?
Que
sí.
És el director.
Sí, sí,
el director
sí, és el director. I la veritat és que em trec el barret. Jo, sense ells dos, jo, sincerament, no aixecaria el cap. A mi és que, de veritat...
Tot i que tu també deus anar al centre
sí,
del carrer Noguera...
Sí, sí, jo tinc,
la
meva psiquiatra allà, i la meva psicòloga, però realment els que a mi m'han ajudat molt són ells dos. Jo és que no et podia dir res dolent d'ells.
Quina satisfacció, no, Glòria, sentir molt. Testimoni de la Vanessa.
I una cosa molt important, que això sí que nosaltres ja ho podem dir clarament, que el fet de l'assistència al Club Social fa que són els ingressos, les recaigudes, siguin molt més espaiades.
Sí, jo volia dir una cosa. Jo vaig estar ingressada només una vegada a Malgrat. Quan vaig descobrir l'Encenall, vaig dir que mai més, per poc que pogués, tornaria a ingressar. Jo vull estar a l'Encenall, encara que tinc les meves recaigudes i moltes vegades estic a casa, però jo seguiré tornant a l'Encenall. Jo no vull tornar a ingressar i jo des d'aquí, si puc aportar alguna cosa, m'agradaria que la gent que es troba malament, que té depressió, que té qualsevol altra malaltia mental, que faci l'esforç i que demani als psiquiatres o als psicòlegs de poder vindre a algun centre, perquè estem aquí esperant-los, tant els professionals com els que estem malalts, que aquí els ajudem a el que sigui, el que faci falta.
Perquè en el centre del carrer Bruguera, a les persones que tenen determinades malalties mentals, els hi recomanen anar a l'Encenall?
Home, a veure, aquí és que jo diria que la majoria són derivats per ells. Sí, sí. El que passa que, bueno, clar, si tampoc ells poden enviar tothom.
Ah, efectivament, perquè hi ha graus
i no
graus,
tothom
no?
Vol venir. Claro. També hi ha la cosa aquesta, ostres, l'Encenall, un centre de... qui hi haurà allà, quin tipus de gent hi haurà allà, saps? La gent també és una cosa com ho veus de fora i un cop entres, com explica la Vanessa, que abans em comentava, quan entres en un lloc, penses, hòstia, aquest està pitjor que jo, el primer que penses.
Sí, 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 no és així.
Et trobes de tot.
És totalment com, jo penso que és com ho diu la Glòria, no?
Et trobes de tot.
Com es veu des de fora? Com creieu que es veu des de fora i com és des de dins?
Jo quan vaig entrar el primer dia anava espantada.
Et va xocar una miqueta?
Sí, no sabia el que em trobava. Però quan vaig entrar vaig veure els companys que venien cap a mi i em donaven petons i m'abraçaven i em deien, mira, senta't aquí i com et dius i què et passa? I em vaig trobar superbé. Vaig tornar cap a casa contenta, amb un somriure, que feia temps que no somreia. Vaig arribar a casa, després va venir el meu home, li vaig explicar i em va veure amb aquella motivació de que tenia ganes de tornar allà. Ah. I m'ho vaig prendre com un al·licient, com si tingués una feina, però per mi, per treballar per mi mateixa. I anava cada dia, i cada dia amb un somriure, i conèixer els companys, i passar-m'ho dins del que cap bé.
Clar, perquè està molt estigmatitzant, no? És a dir, la societat no tenim... Ho tenim molt estigmatitzat, la imatge de l'Encenall? És a dir, és un lloc on la gent que hi va està fatal, per dir-ho d'aquesta manera?
Jo crec que tenim por. Tenim por nosaltres mateixos. Jo crec que tenim por. a la nostra pròpia bogeria, no?
Bueno, que... i és la desconeixença, sí, no? De sí, realment sí. El que és l'encenall,
però jo
no?
M'he trobat amb molta gent que tenen una imatge totalment diferent.
Dèiem, no? Sí.
Però jo crec que és la boia, ui, aquests estan fatal, ui, aquest, uf, aquell. Però jo crec que si no aconseguim superar veure la maldat, jo crec que cada vegada s'estan fent més coses i espero veure-ho molt aviat, contemplar la malaltia mental exactament igual que una diabetis o que...
Sí, senyor.
Però perquè som així, és que ens esgavellem, és que ens esgavellem del cap, vull dir, tant en quant, tenim petits... però això forma part de la nostra vida, som humans, estem fets d'aquesta manera, contemplar la malaltia des de la normalitat és el que farà que la gent que pateix malaltia mental no pateixi tant, que no es tingui que amagar, ostres, fer el veure i tres quarts de lo mateix de les famílies. Uh-huh. Acceptar que això ens pot passar, això ens pot passar a tots.
A mi m'ha passat, A mi m'ha passat d'anar pel carrer o anar a comprar i veure que he comprat medicació i la gent, què et passa? I dir, pues, tinc això. I la gent, apartar-se. I jo, sentir-me encara pitjor. Actualment, jo ara dic el que tinc i si no els agrada... ja saben on està la porta o ja saben on està...
Per què vols, però no tens per què
dir-ho. No, però no, és que ara ja ni me n'amago.
Ja, o sigui, no, és que només faltaria.
Exacte, o sigui, no tinc cap problema de dir el que em passa.
El problema no el tens tu, el problema el tenen ells,
jo ara no me n'amago.
Les persones que dubten...
No tinc cap problema, tinc una malaltia com qualsevol, com el que diu ella. Té diabetis o qualsevol persona té qualsevol altra cosa. Mm-hmm. No és cap problema per mi, actualment.
No, per tu no.
El
tenen els altres.
No, sí. Però abans, com que no ho entenia, ni sabia el que em passava, jo era com un bitxo raro. Però ara ja no. Ara però no me n'amago per res.
No us en recordeu fa uns anys, per la gent que tenia càncer? O sigui, algú
tens
tenia càncer?
La raó,
la gent...
Sí.
Hosti, té càncer.
Sí.
La gent no ho deia, les famílies...
Amb la boca petiteta.
Amb la boca petita.
Famílies que se
n'amagaven. I ara,
bueno,
nosaltres, per exemple, aquí a Calella, que tenim l'oncolliga, que aquesta gent són uns cracs, no? Però vull dir, això ha fet que la gent no tingui l'autoestigma, també, no? Ostres, tinc càncer, no puc dir-ho com si fos una malaltia contagiosa, no sé.
Sí.
Vull dir, emmalaltim. Les persones, emmalaltim. Jo crec que emmalaltim i ens curem. I jo crec que una mica... l'encenall és el que diu la Vanessa, la gent se sent pues, estimada, se sent acollida. A mi, jo clar, fa un any que estic amb ells. I
que també estàs col·laborant.
Sí,
Glòria.
Jo soc voluntària. Sí, ostres. Jo soc voluntària, estic amb ells de voluntària. Però jo veig que un es posa malalt, un està ingressat, i veus que hi ha unes corredisses de la gent de dir, ostres, anem a la veure... jo crec que és una mica l'amor, no? El que fa que la gent se senti bé, que la gent es curi, que la gent no recaigui tant i que si recauen, com ella deia, pues estàs una mica de baixón, 4 o 5 dies a casa, però tens les teves trucades i que saps que t'estan esperant.
Que saps que hi ha algú que està pendent de tu, no?
I quan arribes hi ha una festassa, vull dir, quan arribes tothom està super...
Sí,
és així.
Sí.
Que bé.
Ja et dic, som una pinya.
Podem aprofitar avui per fer una crida a voluntaris, també. Em deia la Glòria que això no està mai de més i que aquelles persones que disposeu de temps i que voleu col·laborar, que hi ha un lloc que es diu l'Encenall que té les portes obertes, no?
Sí.
Glòria?
Sí, a nivell de voluntaris, qualsevol persona que estigués interessat en fer voluntari a l'Encenall o l'AVA, nosaltres ho tenim centralitzat a l'Hospital de Calella, es tractaria d'anar allà, de parlar amb la Lorena, que és la que...
Ve també aquí a la ciutat, la Lorena,
La Lorena, que és la que fa una miqueta...
Lorena Grau.
La Lorena Grau, la que és una mica la que fa de filtre. Uh-huh. Però bueno, jo crec que el fet de, per exemple, fer-te voluntari, com és el meu cas, i de conèixer tot aquest tipus de gent, de conèixer aquest tipus de patiment, fa que te sentis com d'alguna manera, com proper a ells i permeable, i pensar, o sigui, pensem que això ens pot passar a tots, ens pot passar als nostres fills, als nostres germans, als nostres pares i a nosaltres mateixos, i que al fin i al cap som una família, el que és la raça humana, som una família, i jo crec que com més coneixement hi hagi d'això, doncs serà més fàcil que la gent doncs, siguem més feliços i que puguem viure amb les nostres malalties, amb els nostres baixons, però que puguem ser feliços amb això també, no?
De fet, a vegades hi ha qui troba la família fora de casa, no? Com pot ser, en aquest cas, el cas de la Vanessa, no?
Sí.
Vanessa, mira, tens aquella càmera que és la teva, que és la número 1, vols fer una crida a aquelles persones que estan tancades a casa, que tenen una malaltia mental, que sàpiguen que hi ha un recurs que es diu l'Encenall, que, com deia la Vanessa, amb ella li ha tornat la vida, no?
A mi i a molts companys.
Si vols fer una crida, mira, la número 1 és la teva càmera, si vols fer-ho.
Doncs a totes les persones, siguin homes, dones, els que vulgueu, estigueu a casa tancats, que no tingueu esperances de res, com em va passar a mi, que vaig estar 9 anys tancada a casa. Us ho dic de veritat, l'encenall està obert, podeu vindre a provar-ho. Som una pinya, estem allà tots per ajudar-nos. Sisplau, no us quedeu a casa, veniu. De veritat, per mi ha sigut el millor, i per mi i per molts companys. Us esperem, de veritat, veniu.
Escolta, m'ho fas molt bé, eh?
I tant.
Ara jo? Estava veient. Molt bé. Sembles... I això que han arribat nervioses, eh? Que jo t'he dit que no passava res.
No, ja, però jo estic nerviosa.
Que vindries cada dia?
No.
No? Molt bé. Alguna molt cosa bé. Més, Glòria? Res. Voleu aprofitar aquests últims minuts que ens queden per dir alguna cosa que no, de la que no haguem parlat?
No, dic que a veure, que la Vanessa també ho pintes, que sembla que siguem aquí. És un lloc on la gent s'hi sent bé. Hi ha moltes coses a millorar, hi ha moltes, clar, sempre podem fer coses millors, però que bueno, lo important, jo crec que el més important és saber que a Calella, molt a prop de casa, hi ha un lloc on si estàs fotut, si et penses que s'ha acabat tot, que ho puguis demanar, que puguis parlar amb el teu psiquiatre i demanar, que és una cosa molt propera i jo crec que et pot ajudar.
I el suport per les famílies també.
Sí, també. Sí, que deia això, no? La Glòria, no? D'explorar també una miqueta doncs, aquest suport per les famílies i per fer-los entendre que és una malaltia que és difícil de comprendre.
Que la meva família no aprofita, però bueno.
Hi ha l'Associació Positiva de Calella, que em sembla que també alguna vegada els heu tingut aquí.
Ah, doncs no? Mira, prendent nota.
Doncs l'Associació Positiva de Salut Mental, que és una associació de familiars que estan fent una feina molt important.
En prendrem nota i els portarem aquí a la ciutat.
Sí, sí, que estan fent una feina molt important.
Molt bé, Vanessa, enhorabona per haver... per haver tornat a la vida.
Gràcies.
I que per molts anys. I Glòria, moltes gràcies i per la feina que feu.
Molt bé.
Fem una pausa a les notícies de les 11 i ens posem a fer tertúlia. Avui tenim molts temes damunt la taula. Fins ara.
On està el meu cap? El vaig perdre en camp de batalla i ara el meu cor és governant. Després de tant de temps negat tot el que sents, ja és hora de ser valents. I qui mai s'ha preguntat on són aquells dies que mai tornaran? Vols sentir de veritat? Escolta el teu cor, que no es cal pensar tant, que les ferides sé que fan mal i cal caure al terra i seguir fent-nos grans. Em voldria al teu costat. Hi ha nits que encara ens pesen, les deixaré marxar i seré ocell que el vent de navego amb poc i m'arrossega la deriva, el vent per on em portarà. I les pors que no et deixen sentir viva, res comença si res deixes anar. I qui mai s'ha preguntat on són aquells dies que mai tornaran? Vols sentir de veritat? Escolta el teu cor, que no escalfa-se tant, que les ferides sé que fan mal. I cal caure al terra i seguir fent-nos grans. Em voldria al teu costat. Hi ha nits que encara ens pesen, les deixaré marxar i seré ocell que el vent navega i vola. Hi ha nits que encara ens pesen, les deixaré marxar i seré ocell que el vent navega i vola. I ara guardo com tresors el record sota la sorra, miro enrere cada pas, les petjades s'esborren, que si la nit t'atrapa o quan el foc s'hagi apagat, només vull sentir-me aquí.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Matí de moment sense novetats pel que fa a la recerca de les 5 persones desaparegudes a causa dels aiguats i la crescuda del riu Francolí a la conca de Barberà. Ahir es van localitzar les restes d'una mobile home que va ser arrossegada a Vilaverd, a la zona d'un pont entre Vilaverd i la Riba. Avui, després d'un episodi de pluges fatídic que ha deixat una víctima mortal arreu del país, s'ha decretat un dia de dol oficial amb la convocatòria d'un minut de silenci a les 11 del matí. Anem, doncs, en directe per conèixer més novetats del que ens puguin explicar des de Ràdio Montblanc. Josep Ardila, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, aquí a Montblanc estem a la plaça Major, on ara mateix comença aquest minut de silenci que ahir va decretar el president de la Generalitat en motiu de senyal de dol per a les víctimes i també per als afectats d'aquestes inundacions. Com deies, matí de moment sense novetats, s'ha reactivat el dispositiu aquest matí des del centre de comandament de Montblanc i ara, com dèiem, la plaça Major, que es comença a omplir per aquest minut de silenci convocat ahir, sonen també de fons les campanes de l'Església de Santa Maria.
D'acord, gràcies, Josep. Bon dia. Estarem pendents d'aquesta recerca.
Bon dia.
A més de la conca de Barberà, molts altres municipis, també de comarques com les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Empordà o el Vallès Oriental, entre d'altres, comencen a calibrar l'abast de la devastació i a prevenir possibles nous episodis. A la Garriga, el gimnàs, la cuina i algunes aules de l'escola Els Pinetons es van inundar ahir per enèsima vegada a causa de la llevantada. Fa només un mes ja va entrar aigua al centre educatiu. Cansats d'aquesta situació, la direcció demana a les administracions que solucionin d'una vegada per totes la problemàtica. Ampliem aquesta informació des de Ràdio Silenci. Eduard Mas, bon dia.
Bon dia. I a la matinada va entrar aigua a les classes que donen accés directe al pati i, a diferència d'altres ocasions, hi ha goteres i un dels sostres del centre ha patit greus desperfectes. Fa un mes ja va entrar aigua i fa just un any també es van registrar inundacions. El problema es va intentar solucionar fa mesos amb unes obres al sistema de drenatge, però no ha funcionat. Per això, la directora dels Pinetons, Montse Balois, reclama alternatives, solucions eficaces.
Hi ha un sentiment d'impotència i de no entendre com no es pot arribar a la solució. S'han fet algunes actuacions i que a la vista està que no han solucionat el problema. Per tant, seguir treballant-hi i veure com ho podem solucionar i com s'hi pot posar l'Ajuntament per donar una solució definitiva.
Ahir ja es van fer classes, però part del mobiliari i el material de dues aules s'ha fet malbé i caldrà comprar-ne de nou. El centre espera recuperar la normalitat al llarg d'aquesta setmana.
Gràcies, Eduard. I en marxa des d'aquest matí l'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Les restes del dictador seran traslladades fins al cementiri del Pardo, on serà enterrat el Panteó familiar al costat de la seva dona, Carmen Polo. En declaracions a la xarxa, Queralt Soler, professora d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, ha dit que, per més que és positiu que s'exhumi el dictador, a les víctimes del franquisme no els aporta res.
Quan parles amb elles, de fet, totes t'ho diuen. Bueno, a mi que facin el que vulguin amb aquest home, és simbòlic, però el que m'interessa o el que estaria molt bé és que totes les víctimes, o que es reconegués que el franquisme clarament va ser un règim dictatorial i que encara perviu entre la societat, entre aquestes víctimes.
Per a les víctimes del franquisme, especialment, aquesta exhumació arriba tard, ja que han hagut de passar 44 anys i la vigília d'unes eleccions per a que es tanqui, de fet, el darrer monument públic a Europa dedicat a l'exaltació d'un líder feixista. I a aquesta hora encara hi ha diverses afectacions, tot i que ja s'ha reobert la C-65 a Cassà de la Selva i estava tallada per una manifestació a primera hora del matí. De moment, això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Oh, doncs som-hi, és temps de conversa a la ciutat, com cada dia aquesta hora fem tertúlia. Avui tenim a la Maria Antònia Pujol. Bon dia, Maria Antònia. Benvinguda. Bon dia, la Maria Antònia Pujol, ho diré públicament, jo sé que ella ho farà, eh? Però li hem demanat que ens fa, com que ella és modista, i tenim unes cadires que fan una mica de paneta, jo li he dit, Maria Antònia, per què no ens fas unes fondetes? Diu, la setmana que ve us les portaré.
Vale, d'acord.
T'he posat amb un compromís, Maria Antònia?
No.
Molt bé. Tenim els presidentes. El Josep Maria Granyó, president de la gent gran de Calella.
Hola.
I el president dels comerciants de Calella. Ah, espera, sí, que és el Josep Maria Gallar.
Bon dia.
Però la Maria Antònia Pujol també és la presidenta de la Cívica Capàspera. Ah. Eh? Molt bé, tenim el Fernando Vallabriga. Hola, Fernando.
Hola, no sóc president.
Telèfons parats, per favor, tertulians. És de primer de tertúlia, això.
Perdó.
Francesc Millán, bon dia.
Molt bon dia.
I Pau Puixó, bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, déu-n'hi-do ahir, quin matí que es va viure a la ciutat amb aquest apunyalament en ple carrer Bruguera. Eh? Es confirma que és un comercial de joieria, ens ho deia el regidor Josep Torres fa pocs minuts aquí a la ciutat. La bona notícia és que el ferit evoluciona favorablement, és a Can Ruti, i no perilla la seva vida. I l'heroïcitat, si em permetreu dir-ho d'aquesta manera, d'aquella persona que passava per allà i que amb una sang freda brutal va tenir la bona idea de treure les claus del contacte del cotxe dels lladres.
Sí, però al final van acabar fugint, perquè el van acabar de rematar i li van robar el propi cotxe de l'afectat.
Sí, el que passa que hi havien tret bastant material del cotxe del joier, del comercial de joieria, al cotxe dels lladres i bona part del botí, diguem-ne, va quedar en el cotxe dels lladres. Van marxar el cotxe, per cert, ens ha confirmat el regidor Torres que el van trobar aquí a Sant Quirze. Per tant, estan fugats i estan en busca i captura. Quatre persones, no tres. Ha confirmat el regidor que eren quatre persones. Tres va marxar amb el cotxe, una va marxar corrents carrer amunt.
Se sap la nacionalitat d'aquestes persones?
Sembla que podrien ser estrangeres. És una dada a confirmar, ho ha dit també el regidor.
Jo tinc un vídeo d'una noia que ho va veure, que ens va passar, i sembla ser que són magrebins.
Bé, en qualsevol cas...
D'origen magrebí.
Saps, aquestes coses, fins que no tinguem la confirmació, ara podem fer moltes suposicions, caldria tenir la confirmació de l'origen, però en qualsevol cas, siguin d'aquí o siguin d'allà, déu-n'hi-do, un atracament d'aquestes característiques a plena llum del dia en una ciutat com la nostra, no? Aquestes coses que sembla que passin a l'altra punta del món i que un bon dia et sorprenen al carrer de casa, no?
No, i suposo que això devia estar programat, no?
Perquè sí. El seguien, anaven, sí. Els regidors han confirmat que el venien seguint. Aquest senyor venia de la perifèria de Barcelona i el venien seguint. Es veu que ja el tenien controlat, sí, el venien seguint.
Sí, perquè a més, jo tinc un amic que és comercial de joieria.
Maria Antònia, puja't una miqueta el micro més cap al...
Ells fan una ruta fixa i normalment és fàcil de poder localitzar aquesta gent si els hi volen fer mal.
Déu-n'hi-do.
Però aquesta gent porta dintre del seu mostrari... No pot portar, jo que sé, bisuteria per comptes de material...
Porta material bo, el que passa que, clar, hi ha assegurances. Però porten material.
Ja, no, ja, ja. No, sé, no, sempre, vegades... no sempre. Jo he parlat amb una noia que té una joieria avui i m'ha dit que n'hi ha que sí i n'hi ha que no.
Bueno, jo el que t'anava a dir, almenys ho dic per les referències que jo tinc, porten una quantitat en material bo, una sèrie de peces en material bo, que no és material extra bo, sinó material bo, i molta fotografia avui en dia, o vídeos o així. No porten el material que duien antigament. Però clar, aquesta gent, per poc que agafin, doncs Déu-n'hi-do-net.
No, no, això d'alguna forma és preocupant, no? Que si el que dius tu, home, Sònia, que a ple dia hi hagi un atracament d'aquestes característiques, és per preocupar-se, no? Mm. I a més les pistoles, esperaven, bueno, ara és igual, que siguessin de fogueig o de veritat, quan les veus...
Bueno, no ho sabem, no
t'atreveixes.
No és una dada que tenim
confirmada. Però sí, jo tinc també el testimoni d'una de les empleades d'allà de la Caixa, que pràcticament va ser davant mateix de casa seva i ho va presenciar de dalt, no? I el que sí que crida l'atenció és que les diverses gabinetades que li van fer, va deixar el portal pràcticament ple de sang. Gràcies a Déu aquesta persona s'ha recuperat, però les ferides eren greus.
Afortunadament no corre perill la seva vida. En un moment on sobretot les xarxes es qüestiona molt el tema de la seguretat a Calella, no? No sé si, Pau, no tens...
Bueno, sí. El tema de seguretat, vull dir, veient el que s'ha anat dient, per exemple, que l'anaven seguint i que estava, per dir-ho així, va ser un atracament coordinat, tant podria haver sigut aquí com a qualsevol altra població.
Evidentment, vull dir, evidentment.
I, bueno, crec que feia molt de temps que no es veia un atracament d'aquest estil aquí a Calella.
Bueno, jo és que no recordo haver-lo vist, eh?
Jo tampoc el
recordo. Mira que fa anys que treballo als mitjans públics, eh?
Sí. Va passar al carrer Ànimes...
Per què no et sento?
Va passar al carrer Ànimes, en el tros Ànimes Sant Antoni.
Però de quan em parles, això?
Et parlo d'uns anys enrere. I avui dia vaig veure l'atracament i vaig veure, com se diu allò de piernas corre, perquè vull dir, van, t'asseguro, que aquells que van a la marató i que van tan de pressa, o aquell al jamaicà, em sembla que no corren tant com corrien ells. I va ser aquí mateix, vull dir, en el creuament del carrer...
Però què, van atracar algú d'aquí del poble?
No, a Montjuïer també.
Montjuïer també.
A Montjuïer també.
Home, Déu-n'hi-do, eh? Quina pressió ha de viure aquesta gent que es dedica a fer de comercials de joieria i la gent que treballa a les joieries també, no?
Ahir, per casualitat, fent zapping, vaig agafar el 13, que no és un canal que jo sigui estimat. No?
Maria Antònia, tu?
Vas forta, no, vas forta.
Maria Antònia.
Perdoneu. Deixeu-me que em justifiqui. Vaig fer zapping.
Perdona un moment, Pau, et pots posar una miqueta més a la voreta del Josep Maria, del presidente? És que no et veig la cara i m'agrada veure-ho. Gràcies.
I parlaven ara, de tractaments. Sí, i parlaven d'una cadena de perfumeria, d'alta perfumeria, que també són productes que valen diners, i havien sofert de l'any 16 cap aquí 30 i pico de tractaments en diverses botigues que tenen. Diu, és quasi bé sortim a tractament per setmana, alguna de les botigues. Clar, aquestes coses així...
Però és
difícil d'evitar.
Però no hi ha un protocol d'actuació per part de la policia? Perquè des del moment que truques, quin temps va reaccionar la policia?
Home, va venir molt ràpid la policia.
Tinc entès que molt ràpid. He parlat precisament amb la persona que va fer tot això.
Que va subscriure les claus.
Ho va presenciar gairebé tot i la policia, tant els serveis mèdics com la policia, van venir molt de pressa, ara que allò, home, pobre, se'l van emportar.
El que passa que...
En un estat de xoc, inclús el van estabilitzar i va pujar pel seu propi peu a l'ambulància, m'han explicat, però clar, aquest home està en un estat de xoc brutal. Jo vinc a dir, i el que vull dir és que el problema és que robatoris n'hi han hagut i n'hi hauran. Va ser el problema avui que es crea molta alarma social perquè les notícies corren com la pólvora.
Sí.
Corren com la pólvora, no? Però al final també t'enteres... Tu m'has dit que es va presenciar un cop aquí al carrer Ànimes, no?
Sí.
També no fa pas gaires anys també, amb un empresari d'aquí Calella, que viuen aquí les torres aquestes del camp de futbol, també li van entrar amb una brutalitat, però que no van ni preguntar. O sigui, el primer que li van fotre una sumanta de pals, per al final endur-se palla.
Sí, ho recordem.
I aquesta gent són robatoris amb molta violència que, vés a saber si són de bandes, organitzades... Diuen que si kosovars, que si no sé què, que si no sé quantos, al final l'origen és indistint, són lladres i punt, no? però que crea molta alarma, no, això?
Però jo em refereixo a dir, bueno, suposo que quan se fa la trucada hi ha una informació prèvia, no? la que rep la trucada suposo que deu rebre una informació, deu fer una sèrie de preguntes i pren una sèrie de decisions.
Jo no ho sé perquè no m'he trobat mai a una estació així, però que suposo que
jo he trucat
ha de ser un pim-pam.
Jo he trucat diverses vegades i m'han passat coses al davant i truques i et fan una sèrie de preguntes i llavors ells ja saben el que han de, que han de destinar allà.
Per això dic que l'estrany és que dius, de cara amb això de Calella, per exemple, o altres activitats, arriben 23 cotxes de la policia, 3 ambulàncies, hi ha un moviment extraordinari, però mentrestant els lladres s'escapen. Dic, no sé si...
Però aquí hem tingut una sort, perquè van deixar el vehicle, i el vehicle està ple d'informació.
Exacte, no, però em refereixo que si haguessin marxat, dic la que d'alguna forma rep la trucada o establir un protocol, suposo que també tindria que dir, bueno, doncs que hi vagin dos cotxes o que hi vagi una ambulància, i el resto que faguin uns altres mecanismes, no? Com tallar carreteres.
El protocol, clar, això també va molt en funció de la persona que truca, no?
És que
et fan moltes preguntes, també t'ho dic.
Sí, fan preguntes.
Però clar, tu sí, perquè jo l'últim que vaig presenciar va ser en el carrer Església, una picabaralla que va haver-hi entre uns senyors d'un restaurant i un client. I clar, a mi em van preguntar dos o tres coses, els hi vaig informar i vam destinar una patrulla. I aquesta patrulla va anar i va dialogar... I allà es va acabar
però
tot.
Vols dir-me que mentre no et fan preguntes ja surten els cotxes cap aquí? Perquè realment van arribar
sí,
molt ràpid.
Com a mínim la primera patrulla ja està sortint.
Clar.
Però, mentre es venen, hi ha aquesta informació i es va... I tot depèn de la gravetat i el nerviosisme de qui també està dient les coses.
El
si tu estàs molt tranquil,
hi ha protocols.
Li pots dir unes coses, en canvi, si tu estàs molt nerviós, segurament trigues molt més a dir la informació.
I si tu pots trucar a la policia local, o per exemple pots trucar al 112. 112 quan truques a Reus... Allà hi ha uns protocols marcats molt bèsties, inclús hi ha, per exemple, dins un...
Com que quan truques a Reus?
Perquè el 112, el servei del 112 està a Reus.
Ah, sí? La seu està a Reus?
Està a Reus.
Ah. Però bueno, però
es veu des de l'autopista.
Ja, però és un servei generalitzat.
Sí, però hi ha uns protocols molt marcats. Val. Perquè tu pots trucar des d'un problema de seguretat ciutadana, un problema sanitari. Ostres, aquí hi ha una persona que té símptomes de que pugui tenir un infart. Automàticament és que et deriven amb un metge... Però, ipso facto, i aquell metge diu què li passa, què té, quins símptomes té, què fa, automàticament ja s'està actuant i estan treballant perquè l'ambulància vagi vinguent. Vull dir que els protocols d'atenció són bastant ràpids.
És que, perdona, aprofitant això, no? A mi el que em preocupa és que els protocols a vegades siguin tan extensos, tan complexes, tan complicats, que no són pràctics. T'ho dic perquè jo conec altres protocols i dius, Déu meu senyor, si he de seguir aquest protocol estaré 3 dies per prendre una decisió. Perquè suposo que aquestes persones també després se'ls demanaran responsabilitats, no? Has fet aquestes preguntes, has seguit el protocol, tal i qual, si no encara em culparan a mi de l'atracament. Jo el que voldria també és analitzar una mica, perquè m'hi he trobat, de dir, són pràctics, són resolutius, poden ser molt bonics però poc resolutius. La Maria Antònia m'acaba de dir, és que jo conec una persona, una joieria que l'han atracat cada setmana i quasi bé l'atraquen. Algo està fallant? Si una joieria l'estan atracant cada setmana, algo està fallant, no?
És una cadena, no era una joieria, era una cadena d'alta perfumeria.
Sí.
I ell, el propietari, es veu que tenia uns 20 botigues i diu que sortia per atracament setmanal.
Bueno, encara que sigui així, dius, algú està fallant, perquè dius que...
Atracament i cuidado, que és una cosa que encara genera molta més alarma social, passa que és més dintre del comerciant, que és el que se'n diu la pèrdua desconeguda. La pèrdua desconeguda genera unes pèrdues multimilionàries en el sector del comerç i que són diners que no se saben on van. Que dius tu, poden atracar punta de navalla o poden agafar un pot de color i posar-se'l al bolso.
Sí, sí,
és el mateix robatori,
sí,
eh?
Sí.
Passa que, clar, un té uns agreujants, l'altre potser té uns...
Sí.
No són ni tants agreujants.
Què està fallant? Què està fallant perquè hi ha aquest atracament?
Què està fallant? Jo crec
perquè
una cosa...
Perquè no són els pobres els que atraquen, eh?
Però jo crec una cosa, Josep Maria, que hi ha empreses que fan, en aquest cas en Josep Maria té una ferreteria, en aquest cas una altra, i hi ha empreses que es dediquen a fer això, a robar. I en fan la seva especialitat. I agafen els millors. I aquí, jo el que dic, mentre nosaltres estem estudiant sistemes de seguretat, ells estan estudiant sistemes per fotre's els sistemes de seguretat
bueno,
a la
això,
butxaca.
No sé, ho veig una mica agosarat de dir, no? Això és com que diuen que el que fabrica l'antivirus, no? És el que fabrica els virus, no?
Escolta'm, jo conec
un
empresari que té una empresa que fa sistemes de seguretat, tancaments de seguretat, i ell a casa seva té una porta normal i corrent amb un pany normal i corrent. I un dia jo li vaig preguntar, dic, fulano, com és que tu no tens... Diu, per què? Diu, mentre jo estudio per fer sistemes nous, ells estan estudiant sistemes per aixecar-me'ls. Diu, i te dic, a dia d'avui anem estudiant sistemes nous i ens els acaben aixecant.
Bueno, escolteu una cosa, voleu fer alguna referència més al tema de l'atracament d'ahir o voleu saltar de tema? Pau, Francesc...
No. Jo crec que saltaria. Sí? Jo, bueno, jo que vull llançar una llança, voldria pensar en el sistema que funciona i crec jo que quan la policia els avisen d'una cosa d'aquestes, ells de seguida, si veuen que hi ha fuita o això, s'han de posar en contacte amb altres policies perquè vagin fent un seguiment. Voldria pensar-ho. I crec que
bueno, de fet, hi ha coordinacions, ho deia el regidor Torres, entre policia local, Mossos d'Esquadra, les policies del voltant, perquè ara l'objectiu és caçar aquestes quatre persones. Bueno,
jo el que volia dir també és que fins ara no n'hi havia fet cas, però potser potser sí que pot ser interessant. No sol estan investigant, també és la banca, no? La banca està procurant vendre altres sistemes que no són sols els crèdits. No?
Ah, vols dir parlo de l'estafa de la Judit sentit, Marín que...
Ara estan oferint, jo dic, hòstia, pot ser que són molt exagerats, vull dir, el mateix que hi ha aquell sistema en cas de que tinguis infart, unes alarmes que si tu et trobes sol o veus que estàs en un moment tal, apretes l'alarma i suposo que els 10 minuts... Bueno,
em pensava que ho deies tema... pel cas de la Judit Marín, però que això... va explicar aquí ahir a la ràdio de l'estafa.
Però això només és un banc que ho fa.
Val.
Sí, la Caixa, sí.
La Caixa resulta ser que allà hi té molts diners i té molts interessos posats en aquesta empresa.
Exacte.
I té molts diners posats en aquesta empresa i és una empresa que...
Per supost.
Fins ara tenia molts problemes financers i ara sembla ser... Però també et diré una cosa. Jo m'ho va dir un comercial, un gestor d'allà de la Caixa, que clar, al final amb ells, actualment la Caixa... és el client número 1 de Samsung.
Dels maletins?
No, Samsung.
No, Samsung. Ah! No de la Samsonite. No.
Electrodomèstics i televisió.
Bueno, no, potser una cadena...
I telèfons mòbils.
Potser una cadena de venda d'electrodomèstics, tipus
etcètera.
Per unitats venudes, potser ven més teles que la Caixa... Però la Caixa és el client número 1 de Samsung a Espanya.
Sí.
No, si les coses totes tenen un perquè.
Tot té una rentabilitat. Què m'interessa més vendre? Una tele, no em dóna mal de caps, guanyo 200 euros, un crèdit, em genera riscos, tinc que presentar-ho al Banc d'Espanya, de donar explicacions i sobre que no me'l paguin.
Bueno, va, anem a temes... Està molt bé això, però va, anem a temes que tenim publicats al nostre web. Els partits de la taula de confiança que valoren promoure una consulta popular sobre el projecte de l'Aldi. Per deferència, deixeu-me que els doni la paraula al Francesc i al Pau, que estan molt vinculats a aquesta taula de confiança, no? Ara que està... Bueno, un referèndum. Està bé això de posar-ho a votació popular? Què us sembla? Va
Pau,
Francesc, vinga, va.
Llença-t'hi.
Home, per mi
Pau.
Totalment d'acord, vull dir, més des del punt de vista de que durant la campanya electoral municipal no va ser un tema candent i de cop ens hem trobat que, per dir-ho així, és el gran projecte que ens trobarem aquests 4 anys de legislatura, que ho parli la ciutadania, que ho voti la ciutadania i digui la seva opinió, jo trobo que és el més raonable.
Donar la veu al poble sempre crec que ha de ser el vehicle. Llavors, si hi ha l'oportunitat i es pot fer, jo crec que la ciutadania, a més, demostraria quin interès tenen el tema. Perquè
bueno,
si, anem,
de fet, països,
si anem 50 a votar, hi ha, no hi ha interès.
Hi ha països, alguns països europeus on algunes ciutats en concret que tot el que es decideix al poble es fa per votació popular, no? Les grans obres, no?, que es fan
en el
poble.
Barris, i per barris.
I per barris també, sí.
A mi em sembla molt bé les votacions, però crec que primer s'hauria d'informar la població. Perquè si fas una votació i la població no se n'ha preocupat o tu no li has creat la necessitat d'informar els pros i els contres, pot ser una votació falsa.
Home.
Això és el que també...
Home, però se n'ha parlat, hi ha molta informació, no?, d'això. Home, només, sí, només cal que entreu al web de radiocalella.cat que hi ha moltes notícies
també
relacionades
si
amb això.
Si votaran 150.
Mira, et posaré un exemple molt clar. A Sant Adrià de Besòs hi han 3 xemeneies i un dia van dir, anem a veure què fem amb aquestes xemeneies, que a més, que cuidado, que es veuen,
Que són les 3 xemeneies, les de sempre.
Sí, correcte. Em sembla que la població, si no recordo malament, eren 32.000 i em sembla que van votar 1.500.
Clar, però aleshores és que a la gent no li interessa tant. Exacte. És a dir, potser que a la gent li interessa molt plantejar-ho xarxes i debatre xarxes, però a l'hora d'anar a votar... Això també passa amb els participatius.
Sí,
que tampoc no hi ha tanta gent que va votar.
Jo trobo una part positiva. O sigui, tal com respiri el poble, diran, si de 18.000 només en voten 500, diràs, pues realment no valia la pena. Però és que si no fas això, no saps si només són els 18 del consistori o els 17 del consistori, que representen a qui representen, perquè, per exemple, a qualsevol partit polític ha preguntat en els seus afiliats o simpatitzants què és el que en pensen, ja no seria una persona o un partit, serien uns quants. Llavors, vull dir, jo em sembla que, d'acord, em sembla a mi que és molt important que vull dir que se sàpiga d'una punyetera vegada si el poble està interessat a les coses del poble o que ho deixem tot i després ens queixem. Mm-hmm.
Què?
Home, jo crec que en Fernando té raó en aquest sentit. A vegades el poble, bueno, li agrada queixar-se molt i quan preguntes veus que hi ha d'informació poca. Però jo el que... Les consultes estan bé, però s'ha d'informar molt bé també. I dels pros, i dels contres, i de la part positiva i de la part negativa.
Però creieu que no s'ha informat equitativa. Creieu que no s'ha informat prou el tema de l'Aldi?
No, jo comento, però crec que no.
Jo crec que s'està informant... Bueno, hi ha hagut molta informació sobre aquest tema durant moltes setmanes.
Nosaltres n'hem parlat molt aquí a la casa.
Per posar un cas, és la meva quarta tertúlia
sí.
I és la tercera que s'acaba parlant de l'Aldi. I és un tema que, almenys en alguns cercles, ha preocupat molt... I jo entenc i ho trobo totalment lògic que si es fa una consulta o un referèndum ha d'haver-hi, per dir-ho així, com una campanya electoral.
Sí, però llavors jo pregunto. D'acord, volem fer l'Aldi o volen fer l'Aldi o no volen fer l'Aldi? Això seria un tipus de pregunta. I llavors, si no, i una altra pregunta seria, perdem això o fem l'Aldi? O ens construeixen pisos? Aviam, ho hem d'explicar tot. Perquè la gent pugui opinar amb equitativitat, no?
Sí, jo
crec que
tot.
Això s'ha d'explicar tot. A dia d'avui, quan jo he llegit aquesta proposta que heu fet, que em sembla magnífic, perquè a més estaria molt bo que a partir d'aquí tots aprenguéssim una mica d'aquestes temàtiques, de fer més consultes poder. No he vist totes les parts, no les he vistes. I llavors jo crec
però que no t'entenc, Marieta, què vols dir? Què és el que no has vist?
Aviam, no deixem d'allà, allà on hi ha ara pàrquing, que total, ara hi tenim un pàrquing. Allò és una propietat privada.
Però això ho hem explicat aquí a la ràdio moltes vegades.
No, però jo no dic que no ho hagis explicat a la ràdio. Jo dic que el que fa la consulta, o les persones, per poder opinar amb equitativitat, han de saber-ho tot. I l'alternativa quina és? Per què ha sorgit tot això? Perquè aquesta propietat privada ha volgut fer-ne un altre ús del que es venia fent fins ara. I ell vol treure'n un benefici. I que és lògic, i és normal, és seu i pot fer-ne el que vulgui. Llavors, les alternatives, si no fem l'Aldi, quines són? I això també s'ha d'explicar. Què pot passar si no es fa l'Aldi? Jo vaig a dir una cosa, i poder ja callaré perquè avui hem raonat molt. Contra el progrés no es pot anar. I el sistema de vida canvia. Mira, ahir vaig parlar amb una colla de joves i vam parlar d'aquesta temàtica ahir vespre. I tots van dir que posin l'Aldi, perquè ells tenen un altre sistema i que el petit comerç, a la llarga, quan vosaltres sigueu els que estigueu a davant, com tu, Pau, o que tinguin 10 anys més que tu, el sistema canviarà. I no trigarà gaire, perquè no trigareu gaire.
Va més ràpid del que ens pensem.
Exactament. El sistema canviarà.
Bueno, tenim aquí el president dels comerciants que això ens...
Home, amb ells els hi toca moltíssim i han de defensar el seu. I un, encara que es pensi, m'acabaré morint, ha de lluitar fins al final.
Però hi ha coses que... Jo crec que hi ha coses que les grans superfícies mai podran competir amb el petit comerç. Mai. Com és la proximitat, com és el servei, com és l'atenció a les persones, com és l'especialització. Bé, ara sembla que
el
faci campanya jo, no? Però sí, jo penso que tenim el Gallar aquí. Gallar, deixa el mòbil, que no sé què estàs llegint.
Ja, això a la notícia.
Vols dir que no havies fet els deberes, eh?
Però Sònia, el comerç petit s'ha d'especialitzar molt.
Però ja ho està.
No tot.
Tenim un comerç
no
molt
tot.
Especialitzat aquí a Calella.
No, hi ha un tant per cent que encara no ho està.
A veure, Gallar.
El que jo crec que no desapareixerà mai és el centre comercial, que és el carrer Liclés, i les botiguetes del carrer Liclés i això, perquè és com un centre comercial, allò. Ja no és un carrer amb botigues, és com un centre comercial, i això li costarà molt. Però hi ha moltes altres petites botigues que desapareixeran. I si no, haurem d'aprendre a conviure amb aquestes coses, amb Amazon, amb Aldis, amb Mercadones i amb coses d'aquestes.
Però mira, jo ho he dit moltes vegades, jo al meu barri es venen les millors botifarres del món.
Jo al meu també.
I difícilment Aquestes botifarres les trobaràs en una gran superfície.
Però
llar...
les pots pagar?
Tot dic les... Sí, bueno, per ara
no tothom,
sí.
No tothom, eh? No
tampoc
tothom.
No és que siguin tan cares. Gallar, què?
Bueno, no, jo... Bueno, deixa'm fer un parell de punts. Sobre el tema de la consulta, jo ja com a membre de l'Associació de Comerciants deixaré una cosa molt clara, ja arriba un moment, això són decisions polítiques i la política pels polítics.
Sí, però vosaltres us veu pronunciar.
Nosaltres ens vam pronunciar, van fer unes al·legacions, tot i que les primeres declaracions que jo ja vaig fer, vaig dir que contra l'economia de lliure mercat no s'hi pot fer res. Són iniciatives privades i al final allò estava clar, vull dir, és una iniciativa privada que si no es fa d'una manera es farà d'una altra, d'acord? Això fins aquí, nosaltres això. Nosaltres el que vam veure és que ens va donar la sensació de que s'havia creat un greuge comparatiu, sobretot amb el tema de la gestió dels aparcaments. Perquè es perdia, eren unes places de pàrquing que semblava que es perdien, i vam dir, home, aviam, si hi ha una persona a urgències, que per desgràcia un dia o altre tots hi hem d'anar, i surts d'allà i et trobes els serveis d'aparcament tancats i el teu cotxe a dintre, no et farà gaire gràcia. Clar, sobre el tema...
Vosaltres el que volíeu era que el pàrquing estigués obert les 24 hores, no?
Nosaltres en cap moment ens hem oposat a això, en el sentit de que el tema de la modificació del pla urbanístic, bueno, pues deixar les coses clares i que se'ns expliquessin, les coses, no? Hem tingut reunions i se'ns han explicat. A partir d'aquí hi ha coses que no hi podem lluitar-hi. Hi ha coses que no hi podem lluitar-hi, perquè al final, escolta'm, jo no puc dir una persona que no compri Amazon, tampoc hi puc dir una persona que no compri l'Aldi. Al final, jo m'incloc, jo també compro coses a l'Amazon, eh?
Sí, sí.
Coses que no trobo a Calella i les he hagut de comprar a l'Amazon perquè les he trobades. Vull dir, al final,
bueno, escolta'm, i potser coses que sí que trobes a Calella però les trobes per internet més barates, que això també ho fem. És que a vegades sembla que no vulguem dir les coses, però...
No, al final s'ha de treure una mica les caretes tots,
pedra,
eh? Perquè al final
que tiri la
tothom pedra. Ha comprat per internet.
Ah, això t'estic dient, que sembla que ara ningú compra per internet.
Exacte, i ara veus pobres nanos que veus que porten com una espècie de motxilles enormes a l'esquena, unes motxilles que fan un metro d'alçada per 50 centímetres, carregats, que allò ja ratlla l'esclavitud, i van amb sobres... aquelles capsetes petites d'Amazon o sobres de X de qualsevol botiga online, i aquesta gent s'està movent pels pobles fent reparto amb això, i potser aquella persona porta 100 sobres allà dintre d'aquella.
No,
és una espècie de bossa,
sí,
així com dels romans, així l'heu vist.
Els riders, que
sí.
Estan provocant molt de problemes.
I tant.
No,
clar, i són nanos que mal pagats, una sèrie d'històries.
Sí, sí.
Jo crec que el tema d'internet és un tema que al final, tard o d'hora, internet, jo sempre dic, no? És un centre comercial a part, però jo crec que s'acabarà regulant,
sí.
Perquè al final el que no pot ser és que hi hagi que tot depengui d'un i que aquesta persona estigui monopolitzant, gairebé monopolitzant el mercat. Jo me recordo fa molts anys, perquè jo, doncs la feina m'ho porta, va haver-hi un problema que al final això també ha fet espavilar molta gent. Resulta que va haver-hi una vaga de transportistes ja fa potser te parla de fa 8 o 9 anys i resulta que va passar que el 90% de transportistes secundaven la vaga. Però és que el 10% restant eren els que li donaven la feina. Això no pot ser. Aquest diferencial tan brutal, el que no pot ser és que el 10% tingui la pella pel mànec i l'altre 90% ha de passar pel tub. Aquests han fet una vaga. Dic, bueno, doncs no us donarem feina. No pateixis que ja en trobarem d'autònoms. I al final la vaga aquesta la van aixecar perquè no podien fer-hi res. Què passa? Què hem de fer? Seguir el camí fàcil? Seguir el camí fàcil, deixar-nos influenciar per un gegant com Amazon que et vagi agafant i et vagi apretant les femelles, et vagi apretant els cargols i vinga va, i vinga va, i té nanos així repartint amb aquests nanos que estan cobrant misèria i companyia amb uns sous, amb perdó de l'expressió, de merda, tios que estan autònoms que al final els hi queda un sou net de 500 euros un cop han acabat de fer tot el reparto i que cobren 80 cèntims per entrega i no cobren si l'entrega falla. Vull dir, una cosa... Però això, si no acaben regulant, en aquest senyor li estàs donant armes a que es faci gran. Al final, tot va també una mica en funció del que va a buscar la feina, no? I aquí potser és un país que moltes vegades, en vez d'anar a agafar la canya i anar a pescar el peix, sempre ens l'hem volgut que ens el portin a taula, no? I això s'ha vist moltes vegades, per exemple, amb l'oli d'Andalusia. L'oli d'Andalusia tenim... Som gairebé el país productor d'oli més gran del món i resulta que no tenim cap mena de fama en producció d'oli.
Bueno, no, l'oli d'Andalusia està molt bo, però també en tenim aquí a les terres...
No, però m'hi referir...
A la part de Tarragona,
sí, però
hi ha un oli espectacular.
El gruix gros de l'oli a Espanya
és Andalusia. Sí, sí,
Andalusia.
Sí, sí.
per què no ho comercialitzen? No, el venen al primer, al millor postor, venen els italians i se l'emporten. Sí, i resulta que el venen com a l'italià, i al final sí. L'oli ho fabriquen a Andalusia.
Sí.
No sabem fer les coses en aquest aspecte, és un tema de ser comerciant. ¿Vale? Lo fàcil és posar coses a l'Amazon.
Jo pregunto una cosa, aquí estem parlant de l'Ajuntament, de tal i que qual, però no sabem el que pensa Aldi, no? O sigui, una empresa com Aldi, que és una gran empresa de distribució, haurà fet els seus estudis, no? Aquí estem dient és que traurà el mercat amb un altre, és que, per exemple, perjudicarà el comerç petit. Si ells han fet un estudi i els interessa ficar Aldi a Calella, és perquè hi ha mercat, no?
A veure, aquestes grans empreses no es posen als pobles
si no hi ha
perquè
mercat.
Sí. Jo crec que hi ha un estudi previ.
Els estudis són previs,
ara.
De mirar el petit comerç o no mirar el petit comerç, això és...
Això no crec que ho vagin mirant,
això. Sembla que els hi rellisca bastant, però no ho sé, i van a fer la xifra, eh?
Ja ho sé, però em refereixo, si per exemple dius el petit comerç, també hagués pogut veure el petit comerç aquestes possibilitats de mercat, dic jo, perquè vull dir el màrqueting avui és fonamental, no? Si el petit comerç potser s'ha acomodat a el que ja tenia, està deixant portes obertes perquè vinguin altes superfícies.
Estic completament d'acord.
Si Capravo, per exemple, dius tu que està aquí, perquè no el monte Capravo, com l'ha muntat Mercadona o com un altre, és potser perquè a lo millor no han fet un estudi adequat i ha vingut Aldi i veu un mercat. Claro, tot això, encara que feu vosaltres una enquesta, un referèndum, bueno, al final es ven el que nosaltres volem que es vengui, també, eh? Ojo, tot és manipulable, eh? Vull dir, segons els interessos que tinguis, tu faràs una campanya que la gent dirà, el 60% o el 70% dirà, ui, mare de Déu, doncs votaré que no. O votaran que sí. No, claro. No.
Josep Maria, el que diem, jo ara mateix
informació,
estava...
Eh?
No, que jo volia dir que hi ha un polo que està molt, o considero jo que és molt interessant, que és l'hospital. I aquí només s'ha parlat de comerç. Només s'ha parlat de comerç. O sigui, hi ha una realitat, trista realitat, que l'Hospital de Calella és petit i s'està quedant petit. I llavors, vull dir, l'única manera de que, o penso jo, que l'única manera d'ampliar és ampliar anant cap allà.
A veure, per la tant, estem a la ràdio, què vol dir anant cap allà?
Anant cap a on? Al terreny de l'Aldi.
Ah,
on avui hi ha un pàrquing i de més.
El pàrquing hospital.
Això per un cantó. I per un altre cantó, i cal refrescar a la gent, perquè a vegades no ens en refresquem, tenim un municipi al costat que s'ha ofert a fer hospital. I el dia que a Pineda, si algun dia es fa, el dia que Pineda faci un hospital perquè té terreny per fer-ho i Calella no en té, automàticament a l'Hospital de Calella, si no desapareix, quasi desapareixerà, perquè lògicament quan facin un hospital, si fessin un hospital a Pineda, seria un hospital molt més modern, amb una extensió considerable, el qual significaria que Calella perderia, penso jo, uns quants treballadors i la part que tenim que ens va bé a nosaltres, que si tenim qualsevol cosa tenim l'hospital a 3 minuts.
Home, si no
Pau,
si no m'equivoco, l'hospital és l'empresa més gran que hi ha a Calella, per dir-ho així.
Sí.
Per tant, és una cosa que ens convé preservar i dignificar.
Però ningú ha dit que estigui en perill a l'Hospital de Calella.
A Pineda
el que va dir l'alcalde de Mor és que ells posaven a disposició uns terrenys, però clar, amb quins diners es fa aquest hospital?
El que ha de fer l'hospital és el Catxalo.
Amb coneixement de causa, eh?
Veure,
això està des del 2010.
Sí.
Clar.
El 2010 ja es van posar, que és un,
malgrat
una part...
També, malgrat també, Conxita Campoy també havia ofert terrenys.
Sí,
eh?
Però és pujant l'autopista, hi ha uns terrenys
sí.
Que és el llindar entre Pineda i Calella, sí. I hi havia una construcció, una rotonda molt bonica pujant, i que hi havia totes les viacions... Des del 2000, estem al 2019
ara? És una zona que està ben
comunicada. Em sembla que...
Perdona, l'alcalde Jué també tenia un projecte per fer l'hospital, que era més amunt, que derivava també amb una sortida nova per l'autopista.
Però vosaltres creieu que en aquests moments hi ha diners?
Jo discrepo molt, jo sóc una persona molt pragmàtica i, per exemple, amb el govern actual aquí a Calella, hi discrepo, i tinc contacte, i discrepo i estic a favor amb coses, eh? I si tinc que posar un balanç, és un govern, pel meu punt de vista, efectiu. el Xavier Mora és un govern efectista i no és el mateix.
Vale. Molt bé.
No és el mateix. Perquè al final les bones paraules, al final les paraules se les emporta
el vent. Jo no sé a què parles tu d'efectisme, perquè vull dir, un alcalde que ha tret majoria absoluta les tres últimes vegades no deu ser tan efectista.
Bueno, sí, no és correcte, perquè al mig va haver-hi una que no era majoria absoluta, que només en va treure 10,
vale.
Però jo he format part d'aquest govern i li puc parlar amb coneixement de causa. Hi han coses del 2007 que portàvem en el programa electoral el 2007 i s'estan fent ara. O sigui, han trigat 12 anys.
Aquests 12 anys, siguem honestos, ha sigut els anys o la part més important d'aquests anys ha sigut la part en què tota l'economia espanyola estava molt malament, no malament, molt malament. Per tant, és lògic que els projectes que es fan el 2007 no s'hagin pogut fer
No, perquè no és aquesta la part lògica. La part lògica és a vegades fer coses efectivament. Miri, li posaré un exemple clar que, a més, ja està fet. Es va demanar, el 2007 vam començar a estudiar si posar un semàfor allà a l'església o si posar un ascensor. Això el 2007 vam començar a parlar.
El semàfor que hi ha que fa aquelles retencions.
Sí, correcte. Sí, ara ja hi és, però és que ara ja està aprovat que el treuen. Tota aquesta despesa, si vol li quantifiquem, ja és per una decisió que potser no es tindria que haver pres i ja es tindria que haver posat l'ascensor i ja estava.
I què hi posaran?
Crec que l'última vegada que vaig llegir era l'ascensor.
Es treu per el tema de les retencions a la carretera? Sí.
Clar, però jo li poso exemples. Per exemple, jo amb l'alcalde Jué vaig dir un dia per què no fem una biblioteca? Perquè la majoria de gent de Calella anaven a la biblioteca de Poblenou i dèiem, home, i per què no fem una biblioteca nova i la mancomunem? Que és una idea que dius, home, si la majoria de gent de Calella van allà, perquè has de fer una en allà i una reconstrucció, gastar-te diners? Em sembla que ens ho creiem en Josep Maria i jo. I no s'ho va creure ningú més, i ara doncs, una biblioteca costa uns diners, l'altra està tancada i fent-se una revisió de la... Vull dir, a vegades hi ha mesures que, tot i la crisi, si l'agafes i la fas bé, jo crec que guanyaríem molt més tot. També és cert que en 4 anys... El primer any intentes fer el projecte, el segon el lluites, el tercer l'intentes a posar en funcionament i tothom et diu, veus, és que quan venen les eleccions, no, és que el camí és aquest,
Sí, sí.
Llavors la gent que no tenen coneixement diuen, és que només treballeu quan venen les eleccions. No, tampoc és això. Però sí que és veritat que hi han decisions que dius, home, si els haguessis pres en el seu dia i haguessis posat tots els mitjans per poder fer aquesta decisió, tot és molt més fàcil, però és que a vegades...
Que bé poder tenir a la tertúlia gent que ha estat en un ajuntament i que pot explicar, perquè això a vegades els ciutadans...
Sí,
no et sento.
Del MOP.
Del MOP. Clar. I el MOP en el seu moment devia donar l'okei.
Que voleu dir que existeix el MOP.
I ara resulta que... Bueno, és que ha canviat tant de noms que no sé com es diu, però t'ho dic el MOP.
El que era el MOP, vaja.
Bueno, és que ha canviat tant de noms i és que no sé com es diu ara.
Bueno, carreteres.
A més, em penso que carreteres ara ja no dependria de l'Estat, sinó que depèn de la Generalitat.
És com costes.
La Nacional 2 depèn de Madrid.
Jo es nota que no he estat en un ajuntament i sóc una mica ignorant. Però...
Per desgràcia, per tots, som una mica ignorants.
Jo m'he enterat perquè tota la vida he visquent a la carretera.
però tornem a la temàtica que estava. Sí. Jo us vaig dir una cosa. La meva sensació, i no vull que en Pau ara se me disgusti.
Tranquil.
Però la meva sensació, aquesta consulta no té finalitat. El que jo dedueixo, el que jo he vist, la finalitat d'aquesta consulta no és l'interès del poble, sinó l'interès polític. Això és el que jo traspapel. Perdoneu, és la meva impressió.
Però al final, jo ho he dit abans, la política pels polítics. Nosaltres ja vam fer prou i no crec que ens haguem d'involucrar més. Al final és una consulta popular que votarà cada persona que cregui que ha de votar. Nosaltres, per exemple, parlo com a membre de la Junta de l'Associació de Comerciants, entenc que cada un emetrà el seu vot individual. Aquí l'Associació de Comerciants queda completament a banda. Vull dir, però al final, tu com a ciutadana de Calella tens dret a emetre el teu vot amb això.
Sí, però hi ha una cosa que jo vull fer memòria. Em sembla que va ser que hi havia un alcalde de Calella que es deia senyor Bagó, el Celci, que es va projectar fer un port a Calella.
Sí.
Val?
Sí.
El referèndum on està?
Bueno,
el resultat, el resultat del referèndum sí que el tenim. El resultat del referèndum aquell...
Jo era molt petit, com,
sí,
com
pues,
es va guanyar? Sí. Es va tirar endavant?
No, no, si es ves tirat endavant es ves tirat...
No, no, però que va sortir...
No va sortir. Es va dir que es faria un referèndum i al final vull dir, no sé si el referèndum...
Es va dir però no es va fer.
No, és que estic parlant...
Jo no havia nascut, però de sentir-ho tampoc ho havia sentit per dir per enlloc.
Jo era una cria i recordo...
Doncs nosaltres no hi érem.
Jo no havia nascut encara, com va passar.
Nosaltres no hi érem, doncs.
No sé, era el primer, alcalde, el primer alcalde que teníem.
Era molt petit jo, potser.
Però som del 71.
Bueno, clar, sí,
Som del 71, nosaltres.
Tu?
Sí, però ja, llavors ja hi existia, nena.
Un moment, que ets més gran o més petit, tu?
Jo soc més petit.
Ets més petit que allà?
Ai!
I tu, Millán?
Jo soc un home
major. Jo soc molt gran.
No, home, no, què dius?
Sí.
Bueno, tu i jo rondem per ahí, eh?
No, gràcies.
Però, escolta, jo aprofitem que hi ha hagut aquí, bueno, em sembla que més d'una ha sigut regidor, no?
Regidor, sí, el Millán, sí.
Vull dir que em refereixo que també crec, ara que cada vegada estic més amb les tertúlies i sento aquestes converses, doncs me'n vaig enterant de coses també dintre de l'interiorisme o del que és la política. Es veu que també hi ha compromisos que a vegades un canvi de partit o un canvi de regidura o el que sigui, es troben compromisos anteriors, no? Mm-hmm. Clar, això no caduca, no?, quan canvi el govern.
No,
si
no caduca.
No.
Us explico l'anècdota personal que tinc jo.
Va, vinga.
2007 entrem en el govern al juny.
A Pineda, eh?
A Pineda. El govern anterior era Convergència i Unió, el Joan Rodés era el regidor de Cultura, i clar, jo accedeixo i al cap d'una setmana em donen un paper i em diuen has rebut un premi per fer la Mostra Nacional de Teatre Amateur, i clar, i jo li vaig anar a l'alcalde i dic, escolta'm, això és la feina d'uns altres. Nosaltres hem vingut ara, i la nostra feina, si no hem fet res encara. I li vaig demanar permís al Xavier, em va dir que cap problema, i li vaig trucar en Joan Rodés i li vaig dir, mira Joan, aquí tens aquest reconeixement, és la feina feta fins al dia d'avui. Llavors jo assistiré com a regidor de Cultura per recollir-ho, però jo no sóc ningú per recollir-ho avui. Avui ets tu qui l'has de recollir. Uh-huh. I en Joan em va dir, Francesc, fantàstic, t'acompanyo. I vam anar els dos. Jo crec en aquesta política. Jo crec que les coses han de ser com són. De la mateixa manera que va haver-hi un encàrrec, que també l'havia fet l'anterior equip de govern, a nosaltres vam veure que potser no era el que nosaltres voldríem, i també els hi vam comunicar, els hi vam dir, mira, aquest tema no el farem. Cap problema. I llavors... hi han coses adquirides que no els desenvoluparàs i coses adquirides que si et sembla bé, sí.
I si t'han firmat, i si compromeses?
Sempre es pot tirar enrere, quasi la majoria de les coses, i si no, espera't aviam si en Francisco no farà el viatge de tornada.
I Maria Antònia, volia respondre per al·lusions.
Sí,
bàsicament, sempre, bueno, que des de la secció local d'Esquerra sempre hem estat parlant d'aquest tema, sempre la nostra intenció ha sigut que la gent digués el que pensa, perquè... tal com he dit abans, s'estan sentint moltes veus, bé, jo almenys he sentit moltes veus sobre aquest tema, tant a favor com en contra, i em sembla que ningú n'estigui traient l'entrellat. Doncs tant per tant, vam valorar que la millor opció era dur a terme una consulta, que hi hagués un temps, cada partit i cada associació, bueno, les associacions que s'hi vulguin posar en aquest tema, digui els seus arguments, i el poble sobirà. Que després voten poques persones... això sol passar. I un exemple molt clar són les eleccions d'alumnat de les universitats. Facultats de milers de persones potser voten 100 o 200 persones. Bueno, la gent que s'hagi sentit interpel·lada hi votarà. I qui no? S'haurà abstingut com passa a totes les eleccions.
Quin percentatge és fiable? O sigui que per sondejar i dius, bueno,
hi ha un mínim.
Un tant per cent que dius que és, mínim, que és vàlid. Quin tant per cent és aquest?
No sé si es regeix el mateix tant per cent que hi ha quan es fan amb reunions de propietat de pis i tot això, però ha de ser la meitat més un.
Si no, no
la meitat més un.
No, pots fer força.
No, una cosa és la consulta popular, però em sembla que és el que volen fer, perquè bueno, jo aquesta informació més o menys sabia de les intencions, però bueno... se'n va explicar en el seu moment, sembla ser que hi ha un mínim de vots que marca la llei per portar-ho a ple. Per portar-ho a ple. I després, pues, bueno, aquest ple pues, decidirà si es convoca o no es convoca un referèndum perquè la gent voti.
I després això ha de passar per la Generalitat ho ha d'aprovar.
És un altre
i...
tema, però sembla ser que tot va... No és allò que dius, presentem les firmes i...
No, però ja, per considerar...
Hi ha un procediment, eh?
Si només vota un 5%, quina consideració se li pot donar a un
sondeig? No, no pot arribar a l'Ajuntament, perquè ha d'haver-hi un mínim de firmes.
No, no, però encara que sigui, però encara que sigui un sondeig aquest lliure d'altres coses, no? Té que tindre un mínim perquè sigui la cosa... Vàlida.
Jo ara volia contestar un momentet
sí,
a res amb
sí,
Pau.
Sí, sí,
Pau, estic d'acord que feu la consulta. L'únic que sí demanaria i gairebé exigiria que es doni tota la informació amb els pros i amb els contres.
Correcte.
Oh,
i tant.
Això és el que hi haurà
d'haver-hi previ al referèndum.
Continu,
si es fa.
Perquè a mi les consultes no em semblen malament. En principi.
Home, de fet,
però
de fet...
s'ha de tenir tota la informació. Mm-hmm.
De fet, tot va començar per al tema d'una consulta, no? Amb
sí.
tot el tema del procés,
sí,
no?
Sí.
Millan, volies dir alguna cosa per acabar?
Sí, que estem parlant d'això i és que, com deia en Pau, si us hi fixeu, totes les consultes, diguéssim, eleccions generals, fixeu-vos bé tot el cens i qui va votar. Que més o menys sempre som els mateixos
sí.
i sempre ens trobem les cares els mateixos mm-hmm. i la... quasi la, en diuen majoria silenciosa.
Sí, sí, sí.
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 Pues
la majoria
sí,
silenciosa.
Bueno, si ho silencien a és que estan d'acord.
A Catalunya, les últimes bueno, eleccions, els percentatges de participació...
En castellà, ja
ho i per algú serà.
Ah.
Jo us dic, en castellà hi ha una dita que diu qui en calla otorga, no?
Correcte.
Llavors...
Bueno, senyors, doncs hem d'acabar, que ja no tenim més temps.
Tinc un segon.
Va, ràpid.
Tinc un segon. Aprofitant que hi ha en Josep Maria Grañón aquí, vull
agrair-los
el playback que ens van oferir el diumenge, que va ser fantàstic, que a més la Fundació AVA n'és beneficiària, però a part d'això, a part del benefici, van fer una feina extraordinària.
És que ho fan molt bé i
molt
posen
bé.
Moltes ganes.
Moltes gràcies, Maria Antònia, però saps tu que parlava, fem el que sigui. Hasta vestis-me de Déu, com vaig vestir
sí.
jo.
Sí, es va vestir de Demi Russos.
Et vaig veure amb una foto.
Home, ara...
Quina sí. llàstima no poder-te veure en directe. A veure si algun dia en algun ball del mercat et disfresses així.
De Demi Russos, molt bé, perfecte.
Veu allò del mercat, si el mercat parlés.
Gràcies, Maria Antònia.
Bueno, Fernando Vallabriga, Maria Antònia Pujol, Josep Maria Grañó, Josep Maria Gallar, Pau Pujol i Francesc Millán. Bona setmana. Per cert, que no us he preguntat que avui lo sacamos de l'hoyo, no?
Bueno, ja deu ser fora, no?
Sí, ja està.
Ja està volant,
sí.
no?
Però no han deixat d'entrar càmeres i no hi ha filmació, com sabem...
Ai, mira,
confiem.
No, Sònia, no tequis el tema, Sònia. Vinga, bona setmana.
Radio Calella.cat.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria, mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria, pentinats que duren.
InLingua, cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès A1.B, inici 5 de novembre. Anglès B1.A, inici 2 de desembre. Ofimàtica bàsica, inici 18 de novembre. Comptabilitat, inici 10 de desembre. Photoshop, inici 4 de febrer. InLingua, cursos totalment gratuïts, places limitades. Informeu-vos-en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. I al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts.
Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Pime Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant
Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Recte final de la ciutat d'avui. Dolors Lleuri, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sònia.
Amb l'avanç de l'informatiu de la una, què teniu per avui?
Doncs nosaltres, a diferència de pràcticament tots els mitjans, obrirem informatiu amb l'exhumació del dictador, sí, Franco, que en aquests moments doncs està procedint a fer del Valle de los Caídos, enmig de Déu-n'hi-do, una mica de moguda a la zona exterior, doncs perquè hi ha doncs algunes concentracions de gent franquista que suposa doncs aquesta exhumació del dictador. Nosaltres no parlarem d'això a l'informatiu, a no ser que passi alguna cosa aquí, sí, sí, aquí a Calella. Nosaltres ens centrarem en aquestes noves informacions que avui confirmava el tinent d'alcaldia de Seguretat en relació a aquest apunyalament que va tenir lloc ahir al matí en ple carrer Església, en ple carrer a plena llum del dia.
Bruguera.
Bruguera, sí, perdó.
Sí. Sí, sí.
He dit Església, sí, sí, oi? No, carrer Bruguera. Doncs noves informacions que ha facilitat el tinent d'alcaldia Josep Torres. En primer lloc, en relació a l'estat de la persona ferida, ha dit que la seva evolució és favorable, que sí que va ingressar ahir a l'Hospital de Can Ruti amb ferides greus, però que a hores d'ara ja està fora de perill. Encara ha ingressat aquest home de 55 anys, veí de Badalona, que treballa de comercial per una empresa de joieria que doncs va ser atacat ahir per un grup de 4 persones que són les que s'estan buscant ara mateix en aquest dispositiu policial del que se'n fa càrrec als Mossos d'Esquadra. Van ser 4 persones les que van perpetrar aquest atac, van apunyalar l'home i a l'hora de fugir no van poder fer-ho amb el cotxe amb el que havien arribat ells, que era un cotxe de gamma alta que havia estat robat a Barcelona el passat 18 d'abril, sinó que van haver d'utilitzar el cotxe de la víctima perquè un veí de Calella, en veure doncs els fets i en veure que el cotxe estava engegat i amb les claus posades al contacte, el que va fer va ser treure'ls-hi.
Quin heroi, eh? Quin heroi.
Per aquest motiu, doncs, els atracadors, tres d'ells van fugir amb el cotxe de la víctima, un altre va haver de sortir corrent pel carrer Indústria, un cotxe que van deixar després abandonat aquí als afores de Calella, aquí a la zona boscosa de la urbanització Sant Quirze. Per tant, diferents fronts s'obren aquí. D'una banda, el tinent d'alcaldia Torres, que agraeix la col·laboració ciutadana perquè també va haver-hi una veïna que va gravar amb el seu mòbil els fets, amb unes imatges doncs, que sembla que estan resultant claus en tota aquesta investigació, que resultes d'això s'ha pogut determinar que hi havia 4 persones i que per la fisonomia, dic Torres, doncs sembla que són estrangers. Gràcies a aquest altre home que els hi va treure les claus, van haver de fugir amb el cotxe de la víctima i en aquest cotxe que van abandonar després hi podrien haver-hi empremtes doncs, que poden ser també claus per la seva identificació i diu Torres que espera per la seva detenció a final. Aquesta és l'última hora, les noves informacions que hi ha en relació a aquest cas. Avui també parlarem de les noves dades d'atur que s'han donat a conèixer, que ha donat a conèixer l'Institut Nacional d'Estadística i parlarem també d'aquest nou desplaçament que organitza Calella per la Independència, la territorial local de l'ANC, per aquesta manifestació que hi haurà aquest dissabte a Barcelona, la gran manifestació que hi haurà en resposta a la sentència del procés, al marge doncs, d'aquestes 5 columnes, aquestes 5 marxes que van arribar a Barcelona la setmana passada, una de les quals, la de Girona, la columna de Girona, és la que va passar per Barcelona. Hi haurà un desplaçament, aquest dissabte sortirà autocars des dels apartaments Toica, tiquets a la venda, doncs, per poder participar en aquest desplaçament al local de l'ANC. I també, en relació a aquest cas, d'aquesta estafa que ha patit una veïna de Calella, sí, a través d'internet, ahir hi havia l'advocat de l'Oficina d'Atenció al Consumidor aquí al programa, doncs que avui en recuperarem algun dels fragments de la seva intervenció perquè que les considerem prou interessants també, no només pel cas particular d'aquesta calellenca, sinó pel que ens podem trobar tots cada vegada que obrim l'ordinador. Oriol Contreras, que diu que cal ser molt prudent i sempre malfiar d'entrada de tots els correus electrònics que ens envien, encara que portin el nom de la nostra entitat bancària, de l'empresa aquella de serveis que tenim contractada o fins i tot d'un conegut nostre, d'un contacte professional o personal, que sempre que ens demanen dades per internet, d'entrada hem de desconfiar. I en relació al cas d'aquesta noia, diu que la jurisprudència fins al moment doncs, fa preveure doncs, que si posa una denúncia i demana que l'entitat bancària es faci càrrec del deute, doncs, que finalment se li donarà la raó. Això sí, que prengui paciència, perquè ja se sap que sempre que s'entra en un litigi amb una entitat bancària doncs, va molt per molt llarg, perquè ells tenen serveis jurídics doncs, molt importants, també que defensen els seus interessos.
Molt bé, doncs a partir de la una això i més a l'informatiu. Gràcies, Dolors. I acabem amb música de Freddie Mercury, tal dia com avui ens deixava aquesta dona de les millors veus de la història de la música. I aquesta, una cançó impressionant, que intentaré no trepitjar massa. Demà tornem a les 10 amb una entrevista al director de cinema calellenc, Marc Martínez, premiat a la darrera edició del Festival de Sitges. Adéu-siau! Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my